Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passen 4 minuts de les 10 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui dimecres, 20 de novembre. Ens hi posem com cada dia aquesta hora en aquest magazín de matí que us acompanya des de les 10 i fins a les 12. Aquest cap de setmana molt musical a Calella, amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música. L'aula musical Can Salom ha organitzat concert tant dissabte com diumenge. En parlem d'aquests moments amb el seu director, l'Albert de Preus. Aquest dissabte es farà a Calella el sopar a benefici de la Marató. Avui a la ciutat ens visiten uns dels impulsors d'aquesta cita benèfica. Parlarem amb el Miquel Martí i amb l'André José Serra. I avui també ens preguntem què és l'IRPH. Hi ha fins a 1,3 milions de famílies afectades per aquest índex. Avui ens visita l'advocat Oriol Contreras. I a partir de les 11 del matí farem tertúlia amb el Miquel Campoy, amb la Teresa Márquez, el Jaume Torrent, el Fernando Vallabriga i el Josep Grima. És el menú que tenim per avui a la ciutat. En aquest 20 de novembre comencem, però, fent cop d'ull a la previsió del temps. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. La darrera nit ha tornat a ser molt fred en alguns sectors del Maresme. A l'interior de la comarca i les Fondalades, concretament, avui Tordera, menys 1 graus. Un grau positiu a Palafolls, 2 a Dosrius, també al Montnegre. A prop de la costa, la temperatura ha estat una miqueta més elevada, al voltant dels 5, 6, 7 graus, per exemple, en el port del Masnou o també al port d'Arenys de Mar. D'entrada, la situació prevista per les properes hores indica que tindrem cel més ennuvolat. Al llarg d'aquest matí, núvols prims, poc importants, pràcticament dominarà el sol, però aquesta tarda sí que els núvols es fan una mica més gruixuts. Núvols mitjans, tampoc cal esperar precipitació, però no tindrem tant de sol com al llarg de la jornada d'ahir, per exemple, o fins i tot aquest matí. Pel que fa als vents, en general fluixos, bufaran de component nord-nord-oest aquest matí, giren cap a sud-oest aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Les temperatures, les mínimes, ja ho hem dit, encara han pogut baixar una mica les fondalades de l'interior de la comarca, mentre que les màximes, més o menys, seran com les d'ahir. Més pujaran cap als 13-14 graus. L'ambient, per tant, continuarà fred. Demà, durant la matinada, cel ennuvolat. Això farà que pugin les temperatures nocturnes, no serà ni de bon tros, tan baixes com la nit passada, i com que ràpidament, ja a primeres hores del matí, el sol s'imposarà a tota la comarca, les màximes també es recuperaran. Tindrem un ambient més suau de cara a demà, amb vents fluixos novament, situació marítima tranquil·la, i amb aquestes temperatures que, com dèiem, pujaran lleugerament. Pel que fa a la previsió de cara a divendres, tot apunta que tindrem el pas d'una línia frontal que, a partir de la tarda, farà que les pluges es vagin generalitzant a tota la comarca.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si us heu de morar amb transport públic, en aquests moments cal advertir els usuaris que per una avaria d'un tramvia a les tres línies del tram baix circulen amb retards. La resta de línies de transport públic, metro, autobusos, ferrocarrils i rodalies circulen amb normalitat. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Què diuen avui a comarca?
Doncs mira, a comarca comencem amb el cas d'una família mataronina perquè està protestant en contra d'una sentència que considera injusta i que ha portat a la seva filla de 9 anys a viure amb la seva mare i la seva germana bessona a Romania després de passar gran part de la seva vida a Mataró amb el seu pare. És per això que ahir al matí va haver-hi una concentració davant dels jutjats de Mataró per fer notar la disconformitat d'aquesta família amb la sentència. Des de la família denuncien que la justícia no ha tingut en compte ni la voluntat de la nena, que no vol anar a viure amb la seva mare, ni l'arrelament que té a Mataró. Asseguren que tampoc s'ha tingut en compte uns informes psicològics que desaconsellen que la menor canviï de país, ja que la dislèxia que pateix no facilitaria la seva adaptació. Segons l'advocat que ha portat el cas, la nena va ser recollida ahir al matí per la mare i agent dels Mossos d'Esquadra a la seva escola, el CEIP Rocafonda, sense que s'hagués comunicat prèviament. La família, per la seva banda, en aquest cas el pare, afirma que des d'ahir no ha pogut contactar amb la mare i pensen que la nena ja podria ser a Romania. Però clar, ens hem de fer una mica de història de com és que una nena no està amb la mare i la gent s'alarma perquè se'n va amb la mare a Romania. Doncs bé, aquesta parella va arribar de Romania a Mataró amb les dues filles bessones quan aquestes tenien 3 mesos, per tant fa 9 anys. Mig any després, la mare va decidir marxar al seu país d'origen emportant-se només a una de les filles, la que estaria ara vivint amb ella a Romania, i deixant aquesta nena de 9 anys a Mataró. Per tant, és una nena que s'ha criat tota la vida a Mataró i que no està mai... És mataronina. De fet, els litigis per la custòdia de la nena resident a Mataró van començar fa 2 anys i ara la sentència ja és ferma i conclou que és necessari reprendre el vincle de la mare i la germana per reparar la relació entre elles. Una relació que, segons la família, a dia d'avui és pràcticament nula i que la nena, en el judici, va dir que ella no volia marxar a viure a Romania.
Quina edat té la nena?
9 anys. Des de la família afirmen doncs, que seguiran lluitant per la custòdia de la menor, o si més no, poder tenir una mica de relació i contacte, perquè ara pare denuncia que ara mateix no sap on està la seva filla.
Sí. Molt bé, què més, Naomi?
I més qüestions, perquè el temporal deixa 250.000 desperfectes, euros de desperfectes a Pineda. Recordem el temporal aquell del 22 d'octubre, doncs la població de Pineda ha xifrat en 250.000 euros. El temporal va afectar tota la població, la façana marítima, i va deixar destrosses en l'arbrat, l'enllumenat, l'electricitat, mobiliari urbà, guinguetes, escoles i edificis privats. Ara l'Ajuntament de Pineda ha comptabilitzat els danys i ha preparat un informe per poder-lo presentar al Consell Comarcal del Maresme i a la delegació del Govern d'Espanya a fi de poder aconseguir algun ajut per les despeses que va ocasionar. Recordem també que Calella va afectar en gran
també,
part.
I tant que sí.
Veurem com es porta Calella. I també aquest cap de setmana s'han entregat a Sant Vicenç de Montalt els premis de la 36a Mostra Literària del Maresme. En aquesta edició han participat fins a 22 municipis de la comarca amb obres en poesia i prosa. Calella no ha participat. No em posaria aquí a enumerar tots
els
municipis. I aquesta Mostra Literària va néixer l'any 1983 i dona valor a les obres guanyadores de la fase local dels municipis. O sigui, totes aquelles obres que guanyen els certàmens de poesia del municipi passen a la Mostra Literària del Maresme. L'acte va tenir lloc al Teatre del Centre Cívic El Gurt de Sant Vicenç de Montalt i va estar presidit per l'alcalde de Sant Vicenç, Javier Sandoval, i pel president del Consell Comarcal, Damià Delcot.
Molt bé, Naomi. Alguna cosa més?
Una última cosa, si em deixes tenim temps, molt ràpidament. Doncs que el govern de la Generalitat ha acordat atorgar a l'Ajuntament de Tordera la concessió definitiva per la prestació de servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal. El consistori ja disposava de fa anys d'aquesta freqüència, però ara doncs ja s'han complert els tràmits administratius i tècnics i ja és definitiva la concessió.
Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia.
Igualment.
Fins demà. Si entreu al radiocalella.cat, com a destacades, mig milió d'alumnes de feta clamen per al dret a l'educació de tots els infants del món. És una de les notícies destacades d'avui. També la presentació del llibre de Montse Barberí, que va ser ahir a Calella. I aquí, aquesta primera cursa d'orientació que arriba a Calella aquest cap de setmana. Són temes destacats avui a radiocalella.cat. Si fem una repassada ràpida de titulars avui de la premsa, el Punt Avui diu excessiva i perillosa. El Periódico diu bufetada a l'era corrupta del PSOE a Andalusia. I La Vanguardia diu dura condemna a una dècada de frau del PSOE andalús. I si repassem algunes de les portades de la premsa que es publica al conjunt del país, El País diu el ERE condemnen a l'antiga cúpula del PSOE andalús. I en aquest cas El Mundo, que també parla doncs aquesta condemna dels ERE andalusos. 10 i 13, fem una pausa i parlem amb Albert de Prius.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. De dilluns a dissabte obert des de 8:45 del matí fins a les 6 de la tarda. Diumenges i festius obert 11 del matí a 6 de la tarda. Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Menú de dilluns a divendres, 11,90 €. Dissabtes, diumenges i festius, 15 €. L'horari de cuina pel menú és de 12:45 a 3:45. Restaurant Cafeteria Sant Joan, esmorzars, entrepans i menú diari. Ens trobareu al carrer Sant Joan 91 de Calella. Informació i reserves al 93 766 1342.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment i per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Solidaris, voluntaris, sedentària, voluntaris, adversari, voluntaris, milionària, voluntaris, Sant Alfari, voluntaris, legendària, voluntaris, José Mari, voluntaris, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ràdio Calella.
Som-hi, doncs, 10 i 16. Tenim en línia Albert de Prius. Bon dia, Albert.
Hola, molt bon dia.
Cap de setmana molt musical a Calella amb motiu de la festivitat de Santa Cecília. Heu preparat concert tant dissabte com diumenge.
Sí, exacte.
Ens ho pots explicar?
Cap de setmana musical, que és la cita anual que tenim per celebrar la patrona dels músics, Santa Cecília. I res, comencem divendres a la tarda amb una petita audició d'alumnes a l'aula musical a Can Salom, que serà el primer pis de Can Salom, on hi participaran tots els alumnes, tant de piano, guitarra, violí, bateria, els de cant, i res, fent una petita mostra del que hem pogut fer durant aquest inici de curs, que és la primera audició una mica precipitada, però ja tenim aquesta cita. I llavors ja ens tornem
un concert, un concert que abans es feia els divendres a la nit, jo recordo, anys enrere, oi?
Sí. L'alumne sempre ha sigut per la tarda i llavors a la nit es feia el concert gran amb els col·laboradors, que han cantat els veterans de
Cantalors,
i tal. I ara aquest any, el del divendres a la nit, l'hem passat el dissabte a la nit, ja fa bastants... Bueno, ens deu fer uns 4 o 5 anys ben bé, que l'hem passat el dissabte a la nit. Sabem que divendres feia les dues audicions, la d'alumnes i el concert, era una mica precipitat, i ho hem repartit entre tot el cap de setmana. Llavors, dissabte tindrem la segona cita, que serà el concert que fem amb el Cor d'Harmonia, col·laboradors, tindrem la presència de la Beatrice Jiménez, que és una col·laboradora ja quasi de la família soprano, que també ens vindrà a col·laborar. I això serà el dissabte a les 9, baix a la Sala Mozart. I després...
A part de la Beatrice, altres col·laboradors? O només ella?
Bueno, sí, són membres de la majoria del Cor Harmonia, i algun altre que no és del cor, però que són col·laboradors habituals, i que, bueno, que tenen ganes de cantar sols, també, i que estan estudiant cant i s'estan preparant, i tenen aquesta oportunitat en aquest concert de Santa Cecília, doncs, per mostrar una miqueta el que estan fent, i diríem que són alumnes de cant, doncs hi ha una miqueta amb un cert nivell per poder presentar-se i fer alguna coseta. Estem sempre oberts a fer cantar tothom. Això és una miqueta el nostre lema.
Clar, sí, més el que ensenyin tot allò que van aprenent, no?
Exacte, sí. Tenim en compte sempre que són alumnes i que no se'ls pot exigir més del que fan. I això serà el dissabte. I llavors diumenge ja passem a la tradicional missa, aquesta pontifical de Lorenzo Perosi, que també fa, no sé ja quants anys que es canta, que aquest any arriba a la 104a edició de les festes de Santa Cecília. Per tant, 104 anys segur que es fa. Possiblement som l'entitat de Catalunya que portem més anys seguint una peça tradicional d'aquest tipus. I això serà el diumenge a les 12.
El concert de la missa pontifical de Perosi dura el que dura la missa o és una miqueta més llarg?
Bueno, és dins de la mateixa missa, mm-hmm. però clar, ser cantat doncs, sempre dura una miqueta més. Mm-hmm. Però que la gent s'espanti que passa bé, que passa bé.
Molt bé. I teniu els tiquets ja a la venda?
Sí, la venda ja està només pel dissabte. Tant la missa, evidentment, com el concert d'alumnes és entrada lliure. Uh-huh. El dissabte sí que s'ha pagat una petita entrada, un petit donatiu de 5 euros per ajudar amb les despeses que hi ha. I sí, està a la venda totes les tardes en el bar de la Sala Mozart o bé el mateix dia a taquilla.
Uh-huh. Ja. Com va la venda dels tiquets?
La veritat és que no ho sé, no ho sé, però bueno, ha sigut, hem començat a treballar en fa poc, mm-hmm. i bueno, no ho sé, la veritat que no ho sé, però bueno, esperem que tinguem prou gent, i en tot cas, amb els que siguem, ens ho passarem bé igual, siguem pocs.
Això és segur, això és segur. 104 anys de la festivitat de Santa Cecília, que mereixen una bona celebració. Home, molt bé, sí, gràcies, sí. Albert, doncs que vagi
gràcies
molt bé cap de setmana.
Adéu-siau, bon dia.
Sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. De dilluns a dissabte obert des de 8:45 del matí fins a les 6 de la tarda. Diumenges i festius obert 11 del matí a 6 de la tarda. Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Menú de dilluns a divendres, 11,90 €. Dissabtes, diumenges i festius, 15 €. L'horari de cuina pel menú és de 12:45 a 3:45. Restaurant Cafeteria Sant Joan, esmorzars, entrepans i menú diari. Ens trobareu al carrer Sant Joan 91 de Calella. Informació i reserves al 93 766 1342.
Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella
7. Aquest dissabte arriba una nova edició del Sopar de la Marató. Avui hem convidat el Miquel Martí per parlar-ne. Hola, Miquel.
Hola.
I a la Maria José Serra. Hola, Maria José.
Hola, molt
de Sopar per la Marató, que aquest any canvia de lloc.
Canvia de lloc.
Heu passat del Santa Mònica a la Polivalent.
Sí, canvia de lloc i canvia de dates perquè ens trobàvem que sempre ho fèiem el dia abans de la Marató.
Sí.
Ho fèiem a l'Hotel Santa Mònica, que hem estat superben atesos, una gran gent, ens ho han facilitat moltíssim, però estàvem molt reduïts a l'espai. Després ens trobàvem que teníem el problema de que era el mes de desembre, tothom te deia, no, és que no puc venir perquè tinc la festa de l'empresa, no, perquè tinc l'amic invisible dels
perquè
companys.
Perquè quan el fèieu, el sopar, era el desembre?
Sempre era el desembre, el dia abans del dia de la Marató, el dissabte abans. Vale? I, bueno, els primers anys va funcionar molt bé i cada vegada ha anat a menys, i vaig pensar, l'any passat inclús la vam haver d'anul·lar per falta de quòrum, i aquest any vaig decidir mirar de fer-ho a la Fàbrica Llobet, que és molt més gran, molt més cèntric, esperant que la gent animés més siguent fora de les dates de Nadal, que tothom tenim gastos, que tothom tenim festes, i pensava que funcionaria més bé.
De I, moment, per ara?
De per ara anem bastant malament, però no deixaré, no l'anul·laré. Jo he fet una he demanat
una previsió, menús, no?
Una previsió, i tenim que arribar a aquesta previsió, intentaré arribar a aquesta previsió, que són de 125 persones, amb la possibilitat d'ampliar-ho una miqueta més.
Bueno, a veure,
vale,
si
en
avui...
aquests moments, dia d'avui, que avui que tancàvem per venir a recollir els sopars, tenim unes 70 persones, però no tanquem fins divendres. Fins divendres podem anar a recollir els tíquets d'aquest sopar.
Bueno, a veure si avui amb aquesta entrevista podem acabar de fer una empanteta. La Maria José és la mare de dues nenes que tenen una malaltia minoritària. I ella ens pot explicar molt bé i pot fer una crida, doncs, perquè aneu a aquest sopar per recollir diners, per lluitar i per investigar, sí, sobretot, no?
Home, l'única... Sí, perdona, bon dia. L'única fons que tenim les malalties minoritàries és la investigació. Uh-huh. Vull dir, fins i tot els metges especialitzats en aquest tipus de malaltia es fan creus de lo que se sabia quan les meves filles eren petites a lo que saben ara i les perspectives que hi ha de poder arribar a saber moltes més coses. Per la genoma humana, per la biomedicina, per tot les investigacions que s'estan fent ajudant-se de mitjans informàtics, vull dir, això és el futur. Llavors, pues, una crida que tothom vingui, perquè un euro és un euro que va a investigació, és un euro que va a ajudar a persones que no tenen cap culpa perquè van néixer amb una carència genètica, que la majoria de les malalties minoritàries sí, és per una carència genètica, i lluitar perquè aquestes nenes, nens, adults, puguin arribar a estar completament immersos en la societat.
Vols parlar del que els hi passa a les teves nenes?
Sí, les meves filles van néixer amb una malaltia degenerativa que ha derivat en una distròfia muscular per una causa genètica. Sense saber-ho, el meu home té un gen defectuós i jo tinc un altre gen defectuós que casualment és molt raro, però és la mateixa afectació de gen dels dos. Llavors, ell és gallec, jo sóc catalana, no ens coneixíem, no teníem cap tipus de primos ni familiars.
Vam coincidir la vida, no?
Sí, vam coincidir i vam tindre tres fills. El primer fill és portador, però no ha desenvolupat la malaltia, era completament normal, per tant, vam tindre un segon fill.
Clar, per tant, no hi havia cap cosa que us...
No hi havia cap cosa.
No li vau fer cap prova? Perquè
no, era un fill normal. Doncs... A més, el meu germà en té 5, i llavors tampoc t'havia... El meu home és fill únic, però tots els seus cosins tenen fills i nens normals. Vull dir, tampoc... I tota la històrica de la meva família per part de mare i per part de pare
també
tampoc
és normal.
És normal, no hi havia hagut... I els meus avis eren 16, i el meu avi eren, em sembla que 8, i la meva sogra eren 8, i el meu sogra eren... 15 o 16, també.
Déu-n'hi-do, una família molt...
Una família superàmplia. I tant, tothom i normal, doncs sí, quina va poder pensar, no? Llavors va néixer la meva filla amb una... amb un par de nalgues, però en principi normal. La meva mare és comadrona, me va estar assistint. En principi bé. El que passa que per uns traumatismes i una sèrie d'històries vam ingressar a Sant Joan de Déu i anar allà. Jo crec que els metges ja van saber que alguna cosa passava.
Alguna cosa no anava bé.
Però com tampoc guanyaven res i m'ho explicaven, perquè l'important era treure la nena endavant i tal, pues, bueno, vam començar a tirar endavant. Cada vegada ens donàvem més compte de que hi havia un retard i jo ja me vaig quedar embarassada d'una segona filla. L'amor és l'amor.
Clar, mentre li feien les proves a la nena... I et vas quedar embarassada de la segona.
De la segona nena, clar, sí. Llavors, pues, ja van començar a anar per neuròlegs, perquè al començament vam anar per traumatòlegs, i després ja vam començar neuròlegs, i ja ens van dir que tenien una malaltia rara, que no sabien diagnosticar quina era. De fet, la sabem des de fa... 8 anys.
Fa 8 anys no us han dit el nom de la malaltia?
No se sabia.
I les nenes tenen ara?
La gran 23 i la petita 22. I, bueno, la veritat és que nosaltres hem volgut viure aquí primera, perquè teníem aquí la feina, i segona, per la comoditat de ser una població petita, que elles poguessin desenvolupar i ser el més independents possibles. Han pogut estudiar en una escola normal, gràcies a la inclusió, que aquí tinc que donar un cop de mà i una abraçada molt forta a l'escola Freta, que ens ha ajudat i ens ha facilitat moltíssim la seva escolarització i les seves excursions i la seva integració amb el reste d'alumnat, els pares d'ambas dues classes, que han sigut també molt decisius en tot això. Després, quan ha arribat l'hora de poder anar a la universitat, tant el meu home com jo ens ho vam plantejar, a ell li va costar una miqueta més, hem aconseguit que estudiessin amb un pis adaptat amb uns altres companys. Crec que és una experiència a nivell de universitari molt maca, i poder compartir un pis d'estudiant i poder estudiar a la universitat.
Perquè una cosa, Maria José, elles necessiten un suport constant, sí, algú al costat,
sí,
sempre?
Sí, elles tenen una discapacitat del 94%. És a dir, elles necessiten una persona al seu costat per ser, per tot. Per obrir portes, per tancar portes, per vestir-se, per tallar alguna cosa. Si el got té aigua, està molt ple, no el poden agafar, necessiten una palla, per dutxar-se, per no arriben a acordar-se les sabates, no tenen força per obrir una porta. Si se'ls cau alguna cosa, que de fet els ha caigut algú al carrer, menys mal que la gent de Barcelona o del seu barri ha sigut molt, molt delicada i li ha donat, perquè si no, allà es queda.
Això és una malaltia minoritària. I aquest any la Marató lluita justament, doncs, per malalties com aquesta.
Sí,
no?
Sí, sí.
Què hem de fer, Miquel?
Què hem de fer? Bueno, fer el que fem cada any, mirar de portar tot el que puguem. Sabem que estem en una ciutat o un poble que ens aboquem molt, som un poble molt solidaris, cada dia fem més activitats per moltes entitats. A la Marató, bueno, jo quan vaig començar el 2002 tot sol i vaig anar engrescant els altres per poder fer aquest grup que som Calella per la Marató, que són, hem unificat totes les entitats per fer una sola aportació.
Clar, per vehicular totes les aportacions
amb
un mateix compte, no?
Totes les aportacions són importants, des de 5 euros a 1.000, vull dir, totes són importants, evidentment, però quan te truca TV3 o la Marató, els responsables de la Marató de TV3, i te truquen facilitant de que ha sigut la tercera població en Catalunya amb l'aportació de l'any passat, això és maco, però a part d'això és el que s'aboca al poble. Per això a mi m'estranya que en el sopar no s'aboqui en tantes coses com fem, i en el sopar no s'hi acabi d'involucrar.
Potser perquè caldria un lloc més cèntric o...
No ho tenim, tenim el que tenim.
No,
vull dir, van començar amb l'hotel, el primer any el van fer els apartaments Miami, que ens els van cedir per poder-ho fer.
Que és molt cèntric.
Que és molt cèntric,
i tant,
evidentment, però són hotels que tenen un hall i és una cosa que no pots créixer més, vale? I després jo creia que era un sopar que jo creia que amb el temps aniria més i que el podríem fer gran, important. Bueno, estem intentant i jo estic lluitant perquè això funcioni, que és molt difícil perquè tinc una empresa i més portar quasi bé tot el pes de la Marató.
Bueno, perquè són aquelles hores que estireu,
bueno, que estirem,
quan baixeu la persiana, doncs
sí,
aquesta gent tan solidària, que estireu hores
però
del vostre temps.
Però és difícil, no? Bueno, aquí és fer una crida pel sopar, però no només pel sopar, sinó per totes les activitats, perquè són moltes entitats que participen aquí, i totes aporten el seu granet de sorra, i totes són molt importants. I des d'aquí el que volem fer és una crida a que col·laborem, doncs, des del primer acte, que és el sopar, fins a l'últim, que serà el dia 15, que és totes les activitats de la Marató, no? Dintre de tot això tenim moltes més activitats.
Els tiquets del sopar, on es poden comprar?
Tiquets del sopar es poden comprar a Tedes Martí a casa meu, a la peluqueria Concepció Germà a la plaça Catalunya, o a la carnisseria Camps, la Nati Camps, que també els té.
Sí.
Vale?
El preu de?
El preu de 20 euros. El sopar consta d'un pica-pica de 6 plats, un segon plat que són el bòndigues en sèpia, postres, aigua, vi i cava.
Qui us el serveix, el sopar?
Aquest sopar ens el fa el catering de Los Extremeños, que últimament ens l'ha produït ella, col·labora molt a nosaltres perquè ens el deixa a preu de cost. Vale? Bé, amb un sopar d'aquesta categoria a 20 euros no el trobes enlloc. Amb música, amb ambient, amb ball, i després per ajudar una miqueta el petit marge que tenim en el sopar, perquè és un petit marge que tenim al sopar, fem sortejos. Vale? Normalment la gent me diu, i per què sorteges una samarreta firmada del Barça? Això qui ho vol?
Home, perdona,
bueno,
una samarreta firmada del Barça?
Bueno,
I de l'Espanyol?
Hi ha gent que pagaria
i del Joventut?
I del Joventut, evidentment, evidentment. La gent no acaba d'apreciar, jo considero que és un sorteig totalment diferent, i aquest any ho han fet tot amb equips de primer nivell femení. Vale? Tenim ja la samarreta del Barça signada, estem pendents de que ens arribi la de l'Espanyol de dones firmada, sempre de dones. Hem aconseguit la del natació, el waterpolo de natació Mataró, que també està a Europa, un banyador signat i una samarreta signada. Tenim el de Uni Girona, del bàsquet, que també està a primera categoria. Estic lluitant, perquè jo he estat tota la vida amb el handball, a veure si aconsegueixo el del Granollers de les Noies, de handball, i el que sí que ja no m'ha donat més temps ha sigut amb el cadí, a la seu cadí de bàsquet, vale? Però ja no m'ha donat més temps i no he pogut poder-la concedir.
Home, Déu-n'hi-do.
A part d'això, doncs, sempre hi haurà la palatida, hi haurà aquestes coses.
Hi ha
coses.
Comerços de la ciutat que col·laboren, també?
Els comerços de la ciutat col·laboren, però col·laboren més amb el dia de la marató, amb el tema de la ruleta.
Ja.
Vale?
Allò que es fa a la plaça de l'Església.
Allò que es fa de la plaça Catalunya al matí i a la tarda a plaça de l'Església. Aquests regals que col·labora el poble és per al tema de la ruleta i per al tema de dels bingos o de les rifes que fem, no? I aporten a moltes coses, i aquí és on tenim un gruix molt important.
Per tant, fem una crida, aquelles persones que ens veuen i ens escolten, perquè s'animin.
Sí, i tant.
Doncs vinga, va, aquí comença, Maria José.
Home, jo us animaria a tots a que vinguéssiu, primera perquè ens ho passem superbé, segona perquè el menjar està molt bo, hi ha molt bon ambient, col·laborem amb una causa que és molt important perquè és l'única que es fa a casa nostra, però és que és l'única que es fa amb aquest nivell a Espanya. Vull dir, som els catalans els que sempre som els emprendedores en aquest sentit. No sabeu la falta i lo joiosos que arriben a estar els científics quan els hi arriben 4, 5, 20 o 30 calerons per poder investigar. Estan investigant en mitjans molt petits, i quan els hi arriba aquesta fons, aquesta injecció de calés, els hi ajuda moltíssim. Així que, sisplau, veniu a sopar, veniu a jugar el dia de la marató, veniu a jugar a bitlles, veniu a comprar varites de Harry Potter, que és l'estant que farem els de Diam, veniu a ballar per la marató, veniu a córrer per la marató.
Hi ha moltes activitats.
Hi ha moltes.
Moltes activitats. Vale. Una d'aquestes, això també voldria dir-ho, perquè ja està més o menys és oficiós, no oficial, però oficiós, a la trobada que jo vaig començar fa 4 anys, de la trobada clàssics de cotxes antics,
sí,
que faig al Passeig Marítim, aquest any ve TV3, perquè és una activitat que ningú fa, i TV3 sempre busca novetats. I aquest any ens ve TV3 a gravar la trobada de cotxes.
Quan la feu, la trobada?
La trobada és el dia 8 de desembre, vale? Durant tot el matí, a partir de les 9 hi ha les inscripcions, donem esmorzar. Aquests que venen paguen una inscripció, que aquesta inscripció tenen dret a esmorzar, una bossa obsequi que jo he aconseguit a través dels meus proveedors. A més, faig sempre cada any un obsequi d'aquesta trobada concretament. Aquest any serà una tassa, vale, amb la trobada i la marató. I després, a partir d'aquí, entren també en un sorteig. Amb aquest mateix número que els donem, entren en un sorteig. La gent que ve de fora, o la gent que del poble que vulgui esmorzar, podrà esmorzar, i la gent que vulgui comprar el tiquet per al sorteig també podrà comprar un tiquet per al sorteig. En dues novetats que hem fet aquest any en el Passeig Marítim, vaig dir, aprofitem que la gent no se me'n vagi, aprofitem que ve TV3, aprofitem que al venir TV3 creiem, perquè els 3 anys m'he trobat molt sol, vull dir...
Perquè és una activitat que vinculaves a la marató, o
sí,
no?
Sí, sí, al 100%.
Sempre.
Sí, sí.
El Miquel és marató a tope.
Sí. Jo sí, aviam. El tema de la trobada de cotxes, que m'he trobat molt sol, vull dir, molt sol no, he tingut els companys que m'han ajudat i m'han donat un cop de mà, perquè això és d'agrair, els de la plaça Catalunya, diguem, els companys, senzillament, del tema del gremi de TDs, ens ajuden moltíssim, però... fent donar el passeig de mar, no he vist mai que el poble s'hagi abocat a venir a veure una trobada de clàssics. Aquest any, per fer això i perquè la gent se quedi, farem un arròs per 250 persones, també al Passeig Marítim.
El dia 8, eh?
El dia 8, amb un tiquet que valdrà 7 euros, que és un plat d'arròs, pa i una beguda. Qualsevol tipus de beguda, vol dir vi, vol dir cervesa, vol dir Coca-Cola, vol dir aigua. El preu de 7 euros. Qui vulgui comprar abans el tindré jo al TD Lluís Martí, la venda d'aquests tíquets, o es podran comprar una hora abans de la Rosada.
I els diners van al comptador de la Marató?
Tot va per la Marató. Només es paguen les despeses, el material.
D'acord.
Vale? Només es paguen això. Per dir-te que l'any passat, només per la trobada de cotxes, net es va fer uns 1.400 euros. D'euros, la trobada de cotxes. També dius que aquest any col·labora perquè Rancho Monanza feia activitats per al seu compte, i com que hem fet, tenim tota aquesta història de que l'he de parlar amb l'Arató, a través de l'Ajuntament han contactat amb ell, i aquest any també tenim el Rancho Monanza amb nosaltres, i la seva activitat que ja ha fet en el Rancho,
va venir.
La van fer en el Rancho, ara sí. També fem una activitat juntament el dia de la trobada de cotxes al Passeig Marítim, perquè és endreçament de gossos, i allò dels gossos amb els nens era...
Sí, gossos d'aquests que ajuden a les persones amb discapacitat.
Exacte, vale? Doncs portarà gossos d'aquests perquè els nens també s'hi adaptin i treure una miqueta la por. I això també ho farem dintre del Passeig Marítim en el dia de la trobada de cotxes.
Bueno, però compreu el tiquet pel sopar, sobretot,
sí, sí.
Que és el que tenim ara a tocar.
És el primer. És el primer.
Molt bé, Miquel i Maria José, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-vos.
Que sigui un èxit.
Podria dir un apunt, sisplau. El dia del sopar he aconseguit, a través d'un company meu, es diu Jordi Juncosa.
Sí.
Vale? Aquest senyor publica, no sé si això es pot veure per pantalla.
Mira, deixa'm que ho ensenyaré jo.
Aquí són 4, vale? N'he aconseguit 30. Són dibuixos originals que aquest senyor publica diàriament al diari 16. Tots normalment van...
Es puc anar passant?
Sí, jo n'he agafat 4.
No pateixis.
Aquest és molt senzillet.
Home, és molt maco.
Vale.
Mira que macos. Ai, perquè no sé si ho estic fent bé. Ara sí, Víctor, no? Millor ara? Ara millor? A veure, aquesta... I això què fareu? Sortejareu?
Això volem fer...
Que xulos, no?
Aquest posa el dret.
Aquest així.
L'home del temps.
Ah, sí?
Vale?
Sí, sí.
A tots són sàtires, vale? Tots són sàtires sobre el tema polític que estem passant a
doncs
Catalunya.
Doncs Déu-n'hi-do, deu tenir material. Doncs
pues aquest senyor, ens ha donat 30, vale? Sense cap tipus de...
Sí, sí.
Són totalment originals i volem fer una subhasta cegues. Es posarem tots els dibuixos el dia del sopar amb un número cada un.
Sí.
I a partir de 30 euros la sortida de cada dibuix.
Molt bé.
I qui vulgui un dibuix concret que faci l'aposta a sobre tancat. I després quan acabem de sopar mirarem i qui hagi entrat dintre el premi o qui hagi apostat.
Sí.
Bé. Ahir, ja només anant a la reunió de la Marató pel carrer Iglesia, ja em vaig vendre un.
Ja em vas vendre un, molt bé. Doncs tant de bo es venguin tots.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fem una pausa i parlem de l'IRPH amb l'advocat Oriol Contreras. Fins ara.
Ràdio Calella.
Segueix-nos. Comparteix. facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@RadioCalellaTV.
Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Terranova CNC 27, Pineda de Mar.
Assessora't amb experts en nutrició canina i felina i consulta la gamma de productes que t'oferim.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili.
Deixa'ns mimar la teva mascota. Terranova CNC 27. Ho tenim tot per alimentar, cuidar i posar guapa la teva mascota.
Terranova CNC 27. Ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Terranova CNC 27.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Solidari, sedentària, adversari, milionària, Sant Alfari, llegendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Doncs tornem a plató amb l'advocat Oriol Contreras. Què tal, Oriol? Molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Un tema que es va quedar pendents fa uns dies, l'IRPH. Va venir fa pocs dies l'Oriol, però l'actualitat ens manava amb una altra qüestió i vam quedar que tornaria un altre dia a parlar-ne. L'IRPH, què és?
A veure, l'IRPH és una...
A part de ser un pal pels que estan afectats.
Sí, el que passa que els que estan afectats han de ser això, no? Saber per què estan afectats, no?
Sí.
Si tens una malaltia, has de saber què tens,
sí,
no?
Sí.
I com es cura. Doncs en el cas de l'IRPH ve a ser una altra clàusula, com podria ser la clàusula sol, que tots tenim a les hipoteques. Per tant, ens referim sempre a contractes hipotecaris, eh? Aquells préstecs que vàrem fer per pagar el nostre habitatge, i en el qual ens vam posar en una de les clàusules, la més important, possiblement la més important, que és el tipus d'interès que nosaltres havíem de tornar al banc. No? Uh-huh. Com calcula el banc aquest tipus d'interès i com evoluciona durant el temps. La majoria de gent signa, ara sobretot, però en aquella època, amb el diferencial de més l'Euribor, que és un tipus d'interès que ve aplicat pel Banc Europeu, l'Euribor, i que tots els bancs han de respectar si tu l'havies signat. I després hi havia una altra alternativa, que era aquest IRPH, val? Que és un tipus d'interès que ve donat amb l'associació de bancs i de caixes, no? El que seria un interès interbancari, sí, que entre ells s'ho maneguen, que intenta ser competitiu, o intentava ser competitiu, i que era una alternativa al tipus de l'Euribor, que venia donat per Europa. Uh-huh. Bé, llavors... En teoria, que és el que ara s'està reclamant i el que se'ls està culpabilitzant els bancs de no haver-ho fet, en teoria s'hauria d'haver explicat l'escenari que tenien cap al davant, el ciutadà, el client, venia i li deia, pues mira, aquí tens l'Euribor com una opció, l'IRPH com una altra opció de tipus d'interès, al llarg dels anys es preveu, perquè mai és segur, que evolucionarà d'aquesta manera. Què passa? Que en la majoria de gent que signava a l'IRPH ja estava en una època on, si eres economista o tenies la bola de vidre, podies veure-ho, que ja no evolucionaria igual que l'Euribor, per tant, anava pitjor, per tant, aquella gent pagaria més interessos durant tota la seva vida. I, per altra banda, com pot passar amb qualsevol tipus d'interès, pot desaparèixer. Pot ser que el Banc Europeu un dia digui, pues jo ara no aplico a l'Euribor, no? M'invento un altre paràmetre. Hi ha d'haver-hi una substitució que procedeixi a continuació. A l'IRPH, desgraciadament, va desaparèixer sobre l'any 13.
Sí, el 2013.
Per un interès, sí, que va haver-hi entre el govern i els bancs. Va dir, pues aquest ja no l'apliquem més, ja no està, diguéssim, a l'alçada del que s'està pagant avui en dia. Però no van preveure en aquelles hipoteques una substitució que deixés un altre tipus d'interès a aplicar, lògicament. Les substitucions que hi havia, que s'havien plantejat en les hipoteques, també quedaven anul·lades. Tot s'havia quedat arrasat amb l'extinció de l'Euribor. Llavors es quedava un tipus d'interès que era el que cadascú tenia en el seu moment en referència a l'IRPH, eh?
Sí,
quan
sí,
he dit
sí,
Euribor,
sí.
IRPH, sí. En referència a l'IRPH, que ja era dolent a l'any 13, quan va desaparèixer,
que era,
vol dir que era, molt
alt,
més alt que l'Euribor, i ara pues, molt més alt encara, perquè l'Euribor ha anat baixant i baixant i baixant, i per tant la gent que es va quedar clavada, no?, enclavada amb aquest IRPH de l'any 13, pues, ha sortit, ja sortia perjudicada en aquell moment, però ara ha sortit molt més perjudicada, perquè ara l'Euribor està doncs, un negatiu, Val. Ni que sigui poquet, i per tant la gent està pagant interessos dels que van signar en aquell any. Jo no dic dels que signen ara, que és diferent.
S'està pagant quasi el doble del que es podria pagar.
Dels que s'assignaven en aquell any, les hipoteques s'assignaven l'any 9, 10, 11, 8, 7, doncs que ara encara estan pagant aquest IRPH, aquest, doncs estan pagant, és el que dius, el doble o el triple dels que estan pagant l'Euribor d'aquella època.
I què fem?
Doncs, això es va
perquè,
portar...
Perquè, a part d'anar a reclamar el banc i que el banc et digui que...
No, home, de moment, fins que no els hi diguin el contrari, és com les clàusules sol, les clàusules
sol... Clar, però tu no és el que vas firmar. Tu vas fer un contracte amb un banc.
Sí, sí, però tu t'estan aplicant el que vas signar. El que no hem pogut donar una solució a aquesta... El fet de desaparèixer l'IRPH.
Clar, hi ha gent que va firmar una hipoteca variable, interès variable, i li han deixat un interès fixe.
Correcte. Per què?
Amb un interès altíssim.
Perquè en el moment que desapareix l'IRPH no hi ha un substitutiu.
Ja.
Llavors estan de cobrar un interès. No inventen, no pensen, no els interessa buscar una substitució...
Ah, aquí està la
perquè
història.
Perquè no està escrita i s'ha de negociar un per un, i diuen, pues aquí es queda enclavat en l'IRPH que tu tenies l'any 13. Mala sort, no? Llavors, què fan? Pues, igual que les clàusules sol, despatxos d'abogats, associacions de consumidors, ho han portat als tribunals, que això no pot ser, que se'ns tenia que haver explicat una miqueta com era, que jo hauria d'haver plantejat una substitució, que no pot ser que els que tinguem l'IRPH paguem més que els que tenen l'Euribor... I això que arriba a Europa, al final, perquè com que aquí sembla que no sabem donar solucions als problemes, sobretot els bancaris, ens anem d'anar a Europa. I a Europa, com ho soluciona? Primer hi ha un advocat, no? Diguéssim, de la Unió Europea, que fa un plantejament en el tribunal i li diu la meva opinió com a advocat de la Unió Europea és aquesta. Després vostès tribunals diran la seva, els bancs espanyols diran la seva i les associacions de consumidors diran la seva. Però realment el que marca bastant la guia, no? Tots estem llegint últimament, també per altres temes polítics, no? D'immunitats, etcètera, etcètera. El que mana bastant al tribunal és una mica l'opinió d'aquest advocat de la Unió Europea. I què diu l'advocat de la Unió Europea en aquests casos de l'IRPH? Que, segons ell, és una clàusula també mal oferta d'una manera irregular pel consumidor, sense una explicació, una miqueta com a l'estadi que es va muntar amb les clàusules sol, és a dir, obscura, sense un aclariment de com era el futur, de manera que no li donava l'oportunitat al consumidor d'escollir. No? I això és el que diu l'advocat de la Unió Europea.
Bueno, i si més no, si t'ho expliquen d'una manera que igual el consumidor no és capaç de captar el missatge... No sé,
Però és l'argument que es farà servir. Jo entenc que, si per molt que m'ho haguessin explicat, bueno, a mi potser no, però amb una altra persona en el seu moment, l'any 10 o 11, i ens haguéssim escollit igual un que l'altre. També s'ha de dir la veritat, que jo crec que aquesta és l'excusa que es farà servir jurídicament, però no crec que si en el seu moment els bancs ho haguessin fet bé... Sí, sí, colarà perquè és el mateix que les clàusules sol, però si en aquell moment el banc ens haguessin explicat tal com diu la llei no? i la jurisprudència, que se'ns ha d'explicar amb transparència, doncs jo crec que tampoc haguéssim pogut decidir, perquè no en sabem prou. Però bueno, en qualsevol cas, el que dirà, esperem, gener-febrer del 2020, del Tribunal de la Unió Europea, és que diguin, esperem que diguin, com les clàusules sol, que són les clàusules que poden resultar abusives, un per un, cas per cas, hipoteca a hipoteca, si es demostra que el banc no ens ho va explicar amb transparència i amb la claritat que se'ns ha de donar als consumidors.
Val. I com es demostra això?
Bueno, doncs un per un, la gent té que primer reclamar els bancs. Jo et dic com fins ara les clàusules sol s'han desenvolupat. I jo no sé si serà igual o algun lombrer es pensarà en alguna solució diferent. Però tu tens que anar al banc i dir, escolti, la clàusula sol que jo tinc en la meva hipoteca, segons la interpretació del Tribunal Europeu, pot ser abusiva. Diguin-me vostès una solució. És a dir, torni'm els diners, no torni'm els diners, etcètera, etcètera. Llavors els bancs el que han estat fent fins ara normalment és dir no, és normal, està ben feta, nosaltres l'entenem que és correcta, i Europa dirà el que vulgui, però la seva hipoteca està bé.
Bueno, i hi ha bancs que t'ofereixen a negociar i amb una rebaixa de 10 euros al mes.
Opcions de negociar, hi haurà bancs més atrevits, hi haurà bancs més amables, hi haurà bancs amb més disponibilitat Però et dic jo que en els tribunals, en aquest cas, el jutjat 50 de Barcelona, que és l'únic que porta la clàusula sol, que és un altre dels errors del govern, d'encabir-ho tot en un jutjat per província d'Espanya, Barcelona, Girona, Lleida, totes les de la província en un sol jutjat, això és una borrada, no tinc temes que porto ja 3 anys enterrats, doncs el que passarà és això, i n'hi ha molts. Per tant, també n'hi ha molts bancs que no estan negociant res, amb clàusula sol, I si n'hi ha molts plets en el jutjat, aterrats en allà i fins que s'acabaran resolent. Diuen sobre el 90-95% a favor dels consumidors. Per tant, ens porta la deducció, una cosa porta l'altra, que és una absurditat i una borrada i una despesa de diners i de temps portar-ho a jutjar quan el 95% de pleitos
guanyen. S'acabarà resolent.
Si el 95% de pleitos guanyen, és tan fàcil com resoldre-ho per via de l'Estat, de lleis, i dir, escolta, si el 95% es guanyen i 5 no, deixem-ho en que potser perdin el banc, aquest 5% de casos que potser sí que guanyaria el banc, però el 95% de la resta de la gent, què hem de fer? Perquè no tots els jutjat?
El que es demana és que es regularitzi, a més, amb un efecte retractiu. És a dir, que clar, tornin, que des del 2013, tots aquells diners que t'han estat agafant, que et pertanyen a tu i no pertanyen al banc, perquè tu no és el que tu vas firmar.
Perquè de totes maneres, si declaren nul·la, és a dir, llavors, com et deia, els ciutadans aniran al banc, el banc li dirà que no, en la majoria de casos, i els bancs i els ciutadans hauran d'anar al jutjat.
Sí,
jo
sí.
Veig el camí que serà aquest, a no ser que el govern digui una altra cosa, que és difícil que ho digui, perquè hauria de fer una llei general per tothom, i certament és cas a cas, tot i que sabem com acabarà. Però bueno, si realment tots aquests temes acaben als tribunals, alerta, perquè el jutjat el que està dient és aquesta clàusula. Aquesta clàusula, que en aquí és diferent de la clàusula sol, perquè la clàusula sol entra en vigor en el moment que l'interès està per sota de la clàusula sol, però no tota la vida de la hipoteca, perquè la vida de la hipoteca des de l'any 9 cap enrere, o 10 cap enrere, els interessos estaven realment per sobre de la clàusula sol, per tant no entrava en vigor la clàusula sol. Aquí no. Si declaren nul·la la clàusula de l'IRPH, tots aquells interessos que hem pagat en base a aquesta clàusula, que per tant és des del minut 0 de la hipoteca, pot ser que ens els tinguin que tornar, són més diners. Per tant, és realment un terrabastall més important. T'estan dient, l'IRPH de la teva clàusula és nul, però no, no nul des de l'any 13. Si no se't va explicar bé des d'un principi...
Des del començament.
Des del començament.
I això?
Això és molts diners.
Molts diners.
I això encara complica més l'assumpte. Però que acabaran els tribunals també, eh? Però que jo penso, i ho veig així, és que complica més l'assumpte. És, no és només treu-me l'IRPH. Ah, i la segona. Si jo trec l'IRPH perquè treu la clàusula sol, relativament senzill, és dir... Si tu tenies una clàusula del 2,5% d'interessos i a l'Euribor està per sota, doncs la clàusula la traiem, però l'Euribor va fluctuant. Pot ser que un dia, d'aquí uns anys, tornem a estar al 3, al 4, no ho sé, no? Però aquesta clàusula fa mal, però no tant, anar a la hipoteca. Però dir-te que l'IRPH, que és l'única manera de mesurar els interessos de la teva hipoteca, desapareix, quina t'apliquem? Quina t'apliquem? No ens en podem inventar cap. Algun jutjat... algun d'Espanya ho ha deixat una hipoteca sense interessos, cosa que tampoc té sentit.
Què és una hipoteca sense interessos?
Pues que tu tornes els diners que t'han deixat
pelats,
sense pagar res, a
sense
canvi,
res,
sense cost.
Sense cap plus, no?
Sense cap cost. Això tampoc no té cap mena de sentit.
Doncs
pues clar, si jo trec la clàusula d'IRPH, que és la que diu quin tipus d'interès jo tinc que tornar al banc els meus diners, amb quin tipus d'interessos substitueixo?
Et pregunto, doncs.
Faran l'Euribor, en alguns casos, faran un tipus negociat, algun jutjat s'atrevirà més i dirà pues no hi ha tipus d'interès, cosa que jo trobaria que fos absurda, però en qualsevol cas és més complicat resoldre aquests casos que els de les clàusules sol. Vull dir, per una banda, t'estic dient, ens han de tornar molts més diners que el que la clàusula sol marcava. No estic parlant de l'any 13. L'any 13 és quan l'IRPH se'n va, desapareix.
Sí, sí.
Però si em dius, jutge, que la clàusula aquesta és nul·la, no és nul·la des del 13. És nul·la perquè no me la van negociar bé des de l'inici.
Des del dia que vas firmar l'hipoteca.
M'has de tornar els diners... que es basen en aquesta clàusula des d'un principi.
I a tu què et diu el cor?
Jo...
El cor o la teva experiència?
Jo veig que tindrem feina.
Però tu creus
penso
que els afectats
que
acabarem...
Sí,
dic acabarem, perquè jo en soc una d'elles.
Els tribunals.
Acabarem, per descomptat, els tribunals, sí. Però acabarem recuperant allò que ens han pres?
Jo penso que sí. Jo penso que sí.
Serà per tant, la recomanació és que tothom ho posi en mans d'advocat.
Bàsicament.
Uh-huh.
És a dir, en aquest cas que sempre dic, veniu a l'oficina del consumidor, no?, que us podem informar, però les gestions, jo penso que des del minut zero, com que sabem quasi bé com acabaran, s'han de començar bé. Però si tu fas una reclamació mal feta en un principi, després això pot repercutir a l'hora de portar-ho als tribunals. Per tant, jo ja des d'un principi, poden venir a l'oficina del consumidor o una associació de consumidors a informar-se, com el que estic explicant jo ara.
A la Duriol, que està a l'oficina del consumidor, que no ho hem dit avui, aquí a la fàbrica Llobet,
A Calella, sí.
Sí.
I llavors, doncs, informar, podem informar sempre, que diré el mateix que estic explicant ara, potser més informació, perquè ja tindrem la sentència que haurà sortit d'Europa el mes de gener, febrer.
Sí.
Però que el tràmit, a no ser que, ja et dic, el govern incideixi molt, 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 molt i digui perquè no se'ns escapi el tema, anem a aplicar un nou decret que digui, no ho sé, els tots els que tenien l'IRPH, doncs no se'ls hi tornarà. els diners des d'un principi, però, per exemple, si des de l'any 13, no sé, alguna regulació que mitigui una miqueta, que pari
no
el cop
faci,
als bancs...
Que, clar, i que no ho faci portar tot al jutjat,
i
no?
I que no col·lapsi de nou al jutjat, perquè al gener seguim col·lapsats per les clàusules sol. És
perquè seguim, com està? Ja, va molt endarrerit encara el tema de la clàusula sol?
Sí, jo, per exemple, ara m'ha contestat el banc, o sigui, jo presento una demanda, com tots els procediments, i un cop presentat la demanda, el banc contesta, no? I després vam dir el judici. Doncs és un tema que vaig presentar-lo ara fa quasi bé 2 anys, i ara contesta el banc. Però no perquè el banc hagi trigat 2 anys a contestar. El banc només pot trigar 20 dies hàbils, que són pràcticament un mes, en contestar, des que el jutge li dona pas a contestar. És que el jutjat ha trigat quasi bé 2 anys a donar-li peu al jutjat a contestar. Per tant, ara contestarà, per dir un exemple, i si normalment, un cop ha contestat, l'audiència prèvia, que és un pas previ, es faria d'aquí 2 mesos i el judici d'aquí 4, un procediment més o menys normal, doncs aquí potser, si hi ha judici, perquè és complex, potser no hi ha judici, però si n'hi hagués, doncs potser ens tiraríem un altre any. Clar, jo no vaig ser l'últim que vaig presentar la demanda. Darrere meu n'han presentat moltes més. Tot això s'ha col·lapsat en el 50, en el procediment, en el jutjat 50. Si estem parlant que del jutjat 50 no quedarà 8 d'aquests casos fins aquí 2 o 3 anys, i li afegíssim l'IRPH, per tant, el jutjat a l'Estat, el govern haurà de decidir si segueix enterrant tots aquests casos en el jutjat 50 o, com demana la majoria de col·legis d'abogats i abogats i col·lectiu, distribuïm-ho en els jutjats de primera instància de cada, de cada ciutat. Mataró, Vic, Sabadell, m'entens?
Agilitzem-ho.
Granollers.
Hem d'acabar, que tenim les notícies al damunt. IRPH. Bueno, tornem a parlar-ne. La propera vegada que vinguis, espero que hi hagi sortit la sentència i que tinguem bones notícies. Gràcies, Oriol.
A vosaltres, bon dia.
Fem una pausa, les notícies de les 11 i la tertúlia que podeu seguir a través de la ràdio. Fins ara. Som-hi, doncs, segona hora de la ciutat. És temps de tertúlia, de conversa. Déu-n'hi-do, quina taula que tenim avui, farcida de tertulians. Tenim a la Teresa Márquez. Hola, Teresa, molt bon dia. A la Carmen Lombardero.
Bon dia.
Bon dia, Carmen.
Bon dia,
tenim
bon
el
dia.
Jaume Torrent. Hola, Jaume.
Molt bon dia.
El Miquel Campoi.
Bon dia.
El Josep Grima.
Bon dia.
I el Fernando Vallabriga.
Bon dia.
Has fet un redolí.
Sí. Recorda acostar-te al micro, Fernando, eh?
No.
Que és de primer de ràdio, això. Funciona. Eh? Sí que funciona, sí.
I tant
que funciona. Escolteu una cosa. És una de les notícies destacades avui al nostre espai web, la preocupació per aquest home que viu als baixos del pavelló del Parc del Mau. Parlem d'aquest home que ja van treure d'un local del carrer Jaume I. Jaume I és?
La carretera.
És Jaume I?
Diria que sí.
Sant Jaume.
Jo ja li he posat primer així.
Sant Jaume i Jaume I no és el mateix.
El carrer Sant Jaume, la carretera N2, i que ara viu sota dels accessos del pavelló del Parc del Mau. Preocupació, ahir ho denunciava un tertulià aquí a la ràdio. No sé si esteu al cas del tema d'una persona que acumula moltes andròmines.
Bueno, al final una mica és una mica una història molt trista, és una història a més que no ve d'ara, que és una història que ve de molt llarg. És una persona que acumulava moltes andròmines, a més ho acumulava en una propietat privada, i tot el que es va trigar a treure aquestes andròmines va ser un...
Va costar molt, eh?
Va costar moltíssim a nivell judicial. L'Ajuntament va tenir molts problemes a nivell judicial, perquè imagineu-vos, en una propietat privada del qual el propietari no se'n fa càrrec, doncs sabem com està tot tot aquest tema, no, avui en dia. Sí que és cert que jo he vist alguna vegada, doncs, a la brigada que s'havia d'endur coses d'allà. Mm-hmm. El problema, jo penso que el problema és que és una persona que allà on l'intenten posar perquè pugui viure, perquè pugui estar-hi,
no vol anar-hi.
No vol
ell estar, no vol ser ajudat, no?
Correcte.
Clar.
Correcte, no vol ser ajudat, llavors això limita una miqueta tot aquest tema, no? I a vegades, ostres, és una mica...
Clar, però estem parlant d'una persona que aparentment té una malaltia, no? Clar.
No sé, però jo crec que en aquests casos, si s'enfoca des de l'Ajuntament com a problema sanitari, es podria accelerar, diguéssim, una mica.
També coincideixo amb Miquel.
Clar, és que hi va venir un dels de la Junta del pavelló del bàsquet de Calella, el Francesc Membrives, i clar, parla també de xeringues. Que aquesta persona s'injecta insulina i les xeringues queden per allà, doncs, i els nanos del bàsquet, doncs, es troben les xeringues.
Tractant-se d'un equipament municipal, sí. I per tant, i a més tractant-se des de salut pública, jo crec que fins i tot, i a més amb els antecedents que hi havia hagut, jo crec que seria, que hauria de ser més fàcil. Llavors hi ha tota la situació. El que passa és que, esclar, si estem parlant d'una persona amb una malaltia i amb aquest síndrome que es diu de Diògenes no? De recopilar, no sé fins a quin punt, depèn del jutge que toqui, pot acabar, malgrat que la persona no vulgui estar en el lloc on el vulguin recluir per la seva malaltia, no sé fins a quin punt la justícia en aquest cas doncs acaba imposant-se perquè aquesta persona sigui tractada de la seva malaltia. Amb això s'hauria de mirar, perquè si no aquesta persona, malauradament, el lloc on vagi a recaure,
clar,
continuarà
és
fent
que si
el
surt d'aquí anirà a un altre lloc, perquè clar, estem parlant d'una persona que té una malaltia, no? Mm-hmm. Però calenta és l'administració moltes vegades, no?
I al final hi ha un tema de que amb tot el temps aquell que va estar en el carrer Sant Jaume,
al costat del Movistar,
tot el que va arribar a acumular i sense poder fer absolutament res, ostres, quan s'agafa i aquesta persona es porta a un centre i aquesta persona surt d'aquest centre, torna aquí a Calella, clar, estàs una mica lligat de mans i peus, perquè jo he vist més d'una vegada.
Bueno, això ens va passar també amb aquella noia de color,
que
hi havia una noia de color, també.
Aquella noia estava a diferents llocs, sí. Anava a Patareny, també, doncs aquella pobra noia anava d'un compte...
Sí, sí. I també...
Al final, em sembla que la van recluir en un centre. Sí. Com a mínim no s'han tornat a parlar més.
Però vull dir que sigui en un lloc públic, en el que diu en Campoy, home, és molt més fàcil per l'Ajuntament, amb el sentit de netejar-ho, perquè a més és un puesto públic que hi va molta canalla.
I va és que aquesta era la queixa principal de membres.
Quan estava en un puesto que era particular, lògic, perquè és molt difícil i hi ha molts entrebancs, però en un puesto públic netejar-ho cada dos per tres, jo crec que no és pas tan difícil.
Penseu que ell viu per això, em vinc a referir, en que ell està tot el dia acumulant coses, i a més, jo que me'l trobo molt sovint pel carrer, ell no para d'acumular coses, per molt que vagin traient. El problema jo penso que no passa en quant a buidar-li tot d'espai, sinó el problema passa en que ha d'haver-hi una solució a nivell de la persona, perquè més enllà de lo que ens puguem trobar de material, jo penso que hauríem de pensar més en la persona, en que a un nivell... amb un altre estament, perquè al final l'Ajuntament té les competències que té, però amb un altre estament, ostres, apretar perquè justament aquesta persona pugui anar en algun lloc sigui en allà que la puguin tractar, no? Per molt que ell vulgui sortir, no? Que això és un altre, entenc que és un altre procediment.
Però no perquè això es va per llarg, se li hagi d'anar deixant abandonat allò.
No, s'ha d'aplicar les dues.
S'ha d'aplicar mentre lo llarg es va fent a mica a mica, l'altre es va fent cada dos per tres.
I tant, estem d'acord.
El que no pot ser deixar acumular, perquè s'està treballant per un altre cantó que és una mica llarg. Vull dir, no s'ha de deixar acumular allà trastos ni res.
Ara, i amb el perill que suposa ara, el que comentava
l'Antònia. Amb l'altre tot és de papereu, ja m'ho imagino,
clar,
que és...
La preocupació també és amb el tema de les xeringues. No?
Que aquí hi ha un tema judicial, també, vull dir, ha d'haver-hi un jutge que l'incapaciti amb ell.
Ha d'haver-hi un jutge, però alguna cosa s'ha de poder fer.
Sí. Estem d'acord, que estem d'acord, que una cosa no treu l'altra. El que passa que, us dic, que ell viu per això. Ja. És a dir, per molt que cada dia portis un camió de la brigada a treure-li coses, el dia següent en tornarà a tenir.
No, no està clar.
I en tornarà a tenir, perquè ell, a més, aquell aquell és el seu espai, no? Igual que ho va fer. Llavors, clar, és una mica... clar, fins que no hi ha un jutge que l'incapaciti, que digui, vale, aquesta persona ha d'estar en un centre, en un espai o, per rehabilitar-se o per necessitat vital o per el que sigui, fins que no hi hagi una decisió judicial, l'Ajuntament també té les competències que té.
Vale, vale, però l'altre no, perquè el que em diessis tu ara que la brigada... Pues no ha de comprar cada dia, perquè cada dia es tria brucícia. Doncs, home, ja ho sé, però vull dir, mentre s'està fent, que d'una cosa lenta, que ho entenc, que l'Ajuntament no pot anar avui per demà, però lo de la neteja sí, que ha de ser dia parat, si convé.
Vaja, estem 100% d'acord.
Jo dic que tinc canalla, nets que hi van, i clar, a vegades com no juguen o així, home, els deixes anar fora a jugar per allà, perquè estan jugant aquell tros de pati que hi ha, i home, no pot ser que hi hagi aquestes coses, doncs cada un dia per altre s'hauria de netejar, i l'altre... que vagi del modo que hagi d'anar, que no poden anar més de pressa, perquè ja m'ho imagino, això, vull dir.
De la manera que aquest senyor és totalment antisocial, pues, se li ha de buscar un lloc on pugui estar, però efectivament...
No, però és... la justícia en aquest cas és lenta. I ja, ja.
No, la justícia, perdona, l'interessa, és lenta en molts casos. Massa lenta.
Sí, Mantorres no casos. És gaire lenta, no?
Bueno.
Anem a patar el mateix, eh? Anem tranquils, de cop i volta, pum, ja hi som.
Però deixem ara que, si seguim amb això, és lenta, perquè no és normal que aquest senyor s'hagi tret ja d'un puesto on estava malament, vagi amb un altre i continuï, i allà impunment pugui ser. I
que... saber, potser s'ha escapat.
No, no, però aquest senyor és que no viu cap lloc, no té un sostre on viure. Ell viu al ras.
O sigui, però el que no s'acaba d'entendre és que si aquest senyor se li va diagnosticar una malaltia en tant que va estar tancat en un centre...
Va estar tancat en un centre?
Jo això ho desconec.
Jo ho desconec, si això.
O com a mínim en algun lloc va desaparèixer, perquè des de que va marxar d'aquell lloc no se sap
on és. Sí, l'endemà ja corria pel Parc del Mau.
Ah, doncs aleshores.
Sí, sí, sí.
Per tant, no sabem si aquest senyor se'l va poder derivar a un centre o va marxar. On... En qualsevol cas, també és veritat que places per centres de salut mental n'hi ha poques, hi ha molta més demanda, evidentment. Jo entenc que si aquest senyor doncs, o no ho vol o no se'l pot obligar, vés a saber, és que tenim molt poca informació al respecte, clar, el que no faran és agafar-lo sense tenir la seguretat de que mantindrà aquella plaça, perquè hi ha una demanda brutal. I escolta'm, si no la vols, doncs hi haurà una altra.
Sí, el problema és aquest, de que si no vol, has dit la paraula justa, si no vol, però és que la seva llibertat jo entenc que acaba quan comencen les dels altres.
Però és que aquí entra el procés judicial.
Fins clar, i tenim unes lleis
que
toves del tot, perquè aquest senyor diu, no, jo vull ser lliure, jo vull viure la meva manera, jo vull agafar totes aquestes andròmines porqueries i jeringues i demés i vull estar rodejat. I els altres tenim que aguantar, perquè no hi ha una llei que digui que això és inviable. Perquè tu imagina't, és un senyor, imagina't si fossin 200, què passaria? I tindrien el mateix dret al 200, perquè no podríem dir un sí i 199 no. Aleshores, això totalment inviable. Hauria d'haver-hi una llei que això ho corregís d'alguna manera.
Un jutge l'ha d'incapacitar. Vull dir, i a partir d'aquí...
A veure, jo no dic que se li pegui un tir, pobre home, ni molt menys. Ni molt menys, però sí que es posi en un lloc on pugui estar recluït, tractat i vivisquent com una persona. Perquè
però és el
ara...
que dèiem, ens falta molta informació al respecte. Vull dir, aquest senyor no sabem ni quina situació està, ni quins mitjans disposa, ni si està en un programa i no hi va. Clar, és que...
I al final també hi ha un altre tema que a vegades, ostres, ens hem trobat xeringues i, bueno, també s'ha posat en coneixement de que hi ha un tema, a banda del tema sanitari, a banda del tema, hi ha un tema de més enllà, és a dir, una cosa és tenir 4 o 5 mobles i 4 o 5 coses que es poden anar traient, no? Perquè evidentment... I l'altra és la salut pública en quant a que hi ha unes xeringues, a que hi ha un d'allò... Això s'ha posat en coneixement també de l'Ajuntament, perquè...
No sé, i el membre Ives ho va dir aquí a la tertúlia...
Home, de moment que es comenta ho tenen que saber de per forçar.
A vegades perquè... funciona així, eh? A vegades, i sobretot en aquest món de les
xarxes
socials...
Mira, fem una cosa, recuperem, si voleu, sentim el que deia Francesc Membrives aquí a la tertúlia ahir.
Senyor, diguem que està aquí darrere del parc, que es posa sota el pont del Parc del Mau, que s'ajuda tots els nens, diguem, del bàsquet i el handball i demés, perquè a més em sembla que és diabètic, se punxa, diguem, allà i deixa les xeringues. Va venir un nen allà dintre, jo estava, amb una xeringa a la mà. Dos d'aquest home. I bueno, ens vam acollonir tots plegats. En Jordi, el conserge que hi ha en aquests casos al pavelló, far de visal. Van netejar-ho tot, què va fer? Es va emprenyar de tal manera que va rebentar la porta de darrere del pavelló.
Per això, quan, això?
D'això està parlant de l'any passat.
Clar, estem parlant de l'any passat. Vull dir que la cosa no és una cosa d'ara. I entenc que si la gent del pavelló està al cas, el pavelló és un equipament municipal.
Això hauria de preguntar, doncs, a l'Ajuntament si està al cas de tots aquests... No. Perquè a vegades el que deia jo, que moltes vegades, com que estem tan acostumats a que ens movem amb una comunicació molt en xarxa, pensem que allò que s'aboca en determinat moment ho sap tothom, i a vegades no
se segueixen... És veritat, tens tota la raó.
No se segueixen, doncs, sí, les pautes, no? És allò que és... L'altre dia ens trobàvem amb tota aquella situació que hi va haver-hi dels presumptes abusos en aquella nena, no?
Sí, sí.
Que es va donar moltíssima informació a través de les xarxes, i resulta que no s'havien seguit, o no sembla que s'havien seguit, tots els canals habituals, que és el que s'hagués hagut de seguir. Moltes vegades pensem que allò que donem, doncs, al Twitter o al Facebook, on sigui,
que ja ho sap tothom.
Ja ho sap tothom.
Sí, sí.
I a vegades passa això.
Miquel, sí, però... que volies dir alguna cosa?
No.
Vaya Brigat, vols pronunciar amb aquest...
No, és que és un tema que vull dir coincidir...
Acosta't al micròfon.
No, dic que és un tema que coincidim en què s'ha de solventar, però vull dir, jo penso en casos d'aquests que n'hi ha hagut varios, a varios puestos, entre els quals Barcelona, que és una ciutat una mica més gran que Calella, i vull dir, i no ho han solventat. Yeah. El qual vol dir que deu ser una cosa que és molt fàcil parlar-ne, però no deu ser tan...
Bueno, és el que diu la Teresa, no?
Tan difícil. Igual, deu ser molt difícil arreglar-ho.
A veure, a Barcelona jo tenia una companya a la feina que la seva mare vivia en un pis de propietat, o sigui, no era el cas d'aquest senyor, però sí que també tenia aquest complex de
Diògenes.
De Diògenes.
Ara, és un síndrome.
Sí, sí, és
un
síndrome
de Diògenes.
Sí, sí. I acumulava de tot, però de tot que no es podia entrar a casa seva. I al final la filla pues, ho va denunciar i van enviar mitjans i van buidar i la dona la van ingressar en un lloc. Té que haver-hi unes formes, i més quan afecta a terceres persones.
Home, és que això en una comunitat tot, de veïns és terrible, eh?
Home, però fins i tot aquesta senyora li afectava a casa seva, però aquí esteu parlant que està afectant a canalla, que estan jugant al voltant d'unes jeringues, que aquest senyor fins ara se sap que és diabètic, però no sabem res més, que pot contagiar. Si aquests nens es punxen amb aquestes
gèringues. Però pel que diuen membre més, fa més d'un any que està allà.
Sí, si fa més d'un any, tu creus que l'Ajuntament no s'ha enterat en un any? Temps han tingut,
això és això és el que a mi em sobta, no? De vegades, que, ostres, jo és la primera notícia que tinc, mira que n'he sentit a parlar, d'aquesta persona, la primera vegada que sento...
Bueno, de fet, ahir es va donar la... Perquè el Fons estava aquí i veníem parlant del tema de l'alberg, que Càritas, també us ho plantejaré, demana, doncs, poder posar un alberg a Calella. Per la gent que viu al ras o que dorm al ras, i a partir d'aquí doncs el membre Ives va treure el tema.
Un altre dels problemes, aquest dels albergs, que està molt ben plantejat perquè la gent hi passi, i el que costa, i això remeto a l'exemple de Barcelona, el que costa a la gent, els voluntaris que van carrer per carrer buscant a gent que dorm al ras, que el que costa de demanar-li aquella persona que vagi en l'alberg.
Perquè moltes vegades
perquè
no
moltes
volen.
S'hi neguen, i es veu que no poden obligar-los. Vull dir que... alerta amb les llibertats personals i intentar que s'ajustin a... que trobar un equilibri amb la...
Miquel. Em pensava que anaves a dir... No. És que veig, em dóna la sensació que vas a dir alguna cosa. Deia la Lombardero que les lleis són toves. Algunes.
Jo penso que més que... bueno, és que clar...
A veure, si vosaltres penseu...
És que clar, si comencem a debatre si les lleis són toves o no són toves...
A veure, vosaltres ara començareu a pensar en les lleis que us afecten directament dels últims casos. Però no penseu en això, perquè això és una cosa aïllada. Penseu en general en les lleis que fan que la gent que està robant el metro a Barcelona entra per una porta i surt per una altra. La gent que viola entra per una porta i els quatre dies surt. Hi ha moltes coses. La gent que...
La gent que viola...
Sí,
bueno, posaria en dubte,
però,
per una altra porta.
Home, però no està el temps que ha d'estar.
El que hem de demanar són lleis garantistes. Vale? A partir d'aquí, quan la llei garanteix tant jutjar una persona pel que ha fet i també garanteix la màxima defensa per aquella persona, aleshores estem davant d'una llei equilibrada. Ara, que s'executi d'una manera determinada, no t'he dit pas que no. Ara, tampoc és de llei, mal m'està de repetir-ho, però tampoc és de llei quan hi ha un cas que es bomba tothom i que tothom afecta, aleshores canviem-ho tot. No. Això, sobretot, els professionals de les lleis estableixen que les lleis, si s'han de canviar, s'han de canviar no arrel d'un cas que hagi motivat un, no sé, un...
Sí, perquè ho fas en calent.
Exacte. Sí. Les lleis sempre s'han de canviar en fred. Sempre. A veure. I si no, l'exemple més clar és... Resulta que molta gent, quan hi ha algun cas d'una violació o un assassinat, que si s'ha de tornar a la pena de mort. Als Estats Units hi ha uns quants, uns quants
estats que tenen la pena,
de mort.
Està clar.
S'ha eliminat els assassinats, els homicidis, no, les violacions? No s'han eliminat, oi?
És on més n'hi ha.
Doncs aleshores algú podria dir la pena de mort tampoc serveix per gaire.
No, és que jo no vull la pena de mort. Jo el que vull són penes justes perquè la gent que fa coses que no ha de fer, que pagui. No gent que en quatre dies, perquè se porta bien, perquè no sé què i perquè no sé quants, pugui sortir al carrer.
Oh, però és que la idea d'entrar a una presó és que tu puguis tornar
a
reinsertar-te en la societat.
Sí. Està demostrat però que la majoria de la dels casos... No,
però n'hi ha que retornen.
Exacte. No t'ha dit pas que no, però la idea de la presó és tancar-te perquè puguis reinsertar una altra vegada a la societat. Que funcioni o no és un debat que podríem durar hores, però la idea és aquesta.
Aquestes lleis que diu la Lombardera amb el sentit de que són fluixes, home, ja et demostra els ocupes mateix. Que a veure, que poden, no els ocupes aquests que hi van, sinó aquests que, o sigui, tu te'n vas de vacances i et venen, t'entren a la casa, te canvien el pany i et costa l'or i el moro poder-te treure quan tu tens l'escriptura i tot això.
Bueno, és que...
És una de les lleis.
D'entrada no els pots treure.
I això ja fa anys que hi és. I vosaltres enteneu que no poden treure una llei que ha de dir, no, tu vas amb les teves escriptures i això en una setmana deixa fora.
Home, quan hagi però si un la govern majoria... efectiu, doncs se suposa que hi actuaran.
Però jo dic que hi ha lleis...
No actuen.
Però hi ha lleis que, és veritat, no s'ha d'actuar segons què, amb calent. Mm-hmm. Però home, això ja no és calent, això ja fa anys que hi és. I de moment han entrat uns i d'altres i no s'ha tocat. I és molt empipador.
Sobretot si hi ha criatures petites.
Vale, però hi ha molt empipador.
Escolta, no només no s'has tocat, sinó que a més has de seguir com a propietari pagant... Ara, totes les factures de gas, de llum, d'escala, de no sé què, de no sé quantos, amb un pis que de cop i volta t'han ocupat.
Ara. I, a més, una altra cosa, possiblement les escriptures que dius tu les tens dintre d'aquell pis, amb la qual no pots ni agafar-les ni demostrar.
Però si vas al jutjat de nens, vas al jutjat de nens, hi ha una còpia. Sí, vull dir que això no hi ha problema. El que passa és que sembla que no els interessi arreglar això, i, home, és una llei que no s'ha fet en calent, no s'hauria fet en calent ni res.
No, això fa anys.
Perquè, a mi ja surten màfies, ara. Ara ja hi ha organitzacions que viuen d'això.
Que juguen.
Que viuen d'això. Els fan ocupar i calés. I vosaltres creieu que està bé això?
No, que
no es pot, que no es pot canviar perquè estem en... No, jo veig que aquí...
És igual que entrar a robar, no? Entrar a robar a les cases. És veritat que, ostres, hi ha una reincidència en quan entrar a robar. Per què? Perquè saben perfectament el que poden agafar, saben el valor que hi ha, i clar, aquí tothom coneix la norma i diu, ostres, doncs jo sé que si agafo el mòbil i agafo no sé què i me n'escapo, me n'en salvaré.
Són
si no,
300 euros,
són...
em sembla.
Sí,
el furt,
sí.
Em sembla que arriba fins a 400.
400 euros, uns 400.
Clar, aquí...
Per això
aquí...
dic que hi ha lleis que, home, no és tan difícil canviar-la, que se posin els jutges del que hagin de fer, s'ho vagin rumiant. Ara, hi ha d'altres que sí, poder s'ha d'anar a poc a poc.
Sí que és cert que hi ha crítiques, i això fins i tot el conseller d'Interior ho ha dit, el Miquel Buch, que en determinats àmbits, com són els robatoris sense violència, que Espanya és un dels països que té una llei més laxa, en aquest sentit. Sí. Això sí que s'ha dit.
Mira, de fet, a mi van robar
ell ha fet
el
una proposta, ell ha fet una proposta per justament canviar...
A mi em van robar el bolso, i com no m'havien tirat a terra i no m'havien matat, doncs... No vaig poder fer res.
Era un furt.
Perquè ho digues alguna cosa, clar. Que és que em sap greu. Avui el Miquel s'ho va mirant.
Avui que hem parlat que no parlaríem de política, avui no sap què dir.
Bueno, no cridis el mal temps. Escolta, Jaume...
Home, no, però...
Com a, aprofites...
No.
Ara l'has sacsejat.
No, he estat escoltant, però... Sí. És difícil.
Jo penso que està d'acord, no?
Escolteu-me, és difícil no estar d'acord en tot això que dieu.
Clar. Ara estem massa
tant,
d'acord.
Està bé.
Per tant, tens raó quan dius el tema dels ocupes, el tema del metro de Barcelona i tota aquesta cosa, clar. I és que les lleis són així. Jo crec que... molt democràtic, molt el que vulguis, però en tot cas doncs és una democràcia una mica feble, no? Perquè això s'hauria de ser... Ja que hi són les lleis, doncs aplicar-les...
Executar-les.
I...
Però és que a més que fa molt de temps que es parla d'aquest tema.
hi ha molta gent doncs, que té un problema molt greu perquè li han substret el seu habitatge.
Exacte, però també aquest tema, i no em malinterpreteu, però aquest tema també es barreja moltíssim amb tots aquests pisos que estan buits,
els dels bancs,
que són, formen part del patrimoni dels bancs, que ningú els pot tocar i que els ajuntaments es fan mans i mànigues per reclamar que com a mínim els accedeixin per poder... Que sí, que hi ha els ocupes, parlem en clar i català, hi ha els ocupes que ho fan per vici i hi ha els ocupes que són la gent que potser tots sí, nosaltres en un moment determinat ho faríem per la nostra
Teresa,
família.
És que una cosa és ocupar un pis que no dic que estigui bé, ni molt menys, d'un banc perquè hi ha, en fi, perquè algú no ha pagat o per el que sigui, i l'altre, que estàs parlant de casa teva, eh?
Exacte, exacte. Sí,
sí. Correcte, correcte.
Però és diferenciar-ho,
està bé diferenciar-ho. Està bé diferenciar-ho.
Que s'havia barrejat molt, això.
Perdona, si tu intentes defensar-te i li fas mal a aquella persona que
sí, tens un problema.
El problema és teu.
Sí.
De fet, penseu que han nascut empreses...
Això va ser el que vaig dir la setmana passada, si recordeu.
Han nascut empreses que es dediquen a fer aquests desallotjaments amb pressió, amb... Ojo, Vull dir...
Sí, és que a més a més hi ha l'altra versada.
Clar, però una cosa, aquí tothom fa negoci, eh?
Siguem sincers,
que sí.
Si nosaltres, algú de nosaltres, ens trobéssim amb un tema així, tu faries el possible per recuperar el teu pis.
Estem 100% d'acord. El que passa que sí que és veritat, que estic molt d'acord amb el que diu la Teresa, que s'ha mesclat moltes vegades aquest tema i llavors hi ha un altre tema, que és el moviment Ocupa, que bueno, són tres coses completament tan diferents que a vegades, i amb les televisions això ho fan molt, de mesclar naps i cols, i clar, no, al final no arribem per... Que jo quedi per endavant i sempre m'he manifestat així, escolta, a casa meva és casa meva. I el que hem d'anar és justament a lluitar, que no podem fer és mirar cap a una altra banda, però hem d'anar a lluitar perquè la gent que ho necessita pugui entrar, pugui tenir el dret a tenir un habitatge i ajudar-ho entre tots.
La Constitució ho diu ben clar.
A veure, el que no és just, de cap manera, és que tu tens un pis, l'estàs pagant, et quedes sense feina, te fan fora, perquè com no estàs pagant la hipoteca, et fan fora. Ara vaig jo a darrere...
Molt ràpid.
Molt ràpid. Ara vaig jo a darrere, que sóc una tia ocupa, me fico dintre i a mi no em poden fer fora. Ara, que algú m'expliqui aquesta llei on està, perquè jo no la veig per enlloc.
Jo quedo admirat d'aquesta discussió i d'aquesta conversació.
Jo quedo admirat de com et separes del micro. No, acosta't. No li agrada el micro. No.
Jo estic pensant que fa 15 dies, no, 10 dies, vam tenir unes eleccions generals. Que el dia 20 d'abril vam tenir unes eleccions generals. Que fa 2 anys vam tenir unes eleccions generals. Vosaltres heu llegit algú d'algun partit que aquestes coses que són tan concretes ho hagi proposat?
Mira, n'hi ha un que sí, que justament va sortir la setmana passada aquí a la tertúlia.
Sí, però també ja sent la tertúlia com nosaltres, però no com a partit.
No, que va sortir.
Sí, va sortir.
Ho vaig comentar jo.
Sí, per Vox, però sense anar més lluny, no?
Que jo vaig dir, no votaria mai a Vox, però aquest tema estic d'acord totalment.
Què passa, que esteu fent? A sobre li farem propaganda. Amiga feixiru, lagarto.
No, però vull dir, perquè va sortir la setmana passada, oi que sí, que va dir la Carme.
Vols dir que hi ha una proposta de Vox que t'agrada?
Ai, mare.
No l'he sentida, no m'ha arribat.
No em vaig llegir tot el seu programa.
Sí, no, però la Carme no va dir la setmana passada, oi?
Sí, també va dir que no acceptaria subvencions i ara diu que, bueno, que tampoc es
qüestiona... Qui, els de Vox?
Els de Vox. Van dir que el que farien els possibles i els impossibles per als partits no tinguessin subvencions. Però
que per cert, ja n'hi ha un que l'han apartat perquè li han trobat algun tema de quartos, no?
Sí. A tots, al final, es trobaran.
Perdona, si em permets, per tornar una mica...
Sí, i tant.
Amb el tema de les persones necessitades, ho dic perquè hem saltat d'una cosa a l'altra... I clar,
és que ens agrada. Estem desitjant.
Jo crec que, en el cas de Calella, perquè és el que conec, no? Però crec que, home, que amb aquests 30 o 35 pisos que hi ha...
De la Fundació Hàbitat.
De la Fundació Hàbitat. Crec que amb Càritas, amb el menjador aquest, que ara diuen que tornaran a obrir al vespre, a la nit, allà baix, no? Les persones necessitades, ja ho sé, fins a cert punt, però que estan, diguéssim, tenen les necessitats bàsiques mig cobertes, diguéssim.
Sí.
Per tant, que una persona s'hagi de quedar a dormir al carrer, aquí a Calella, perquè no té un lloc on anar, ni per menjar ni tal, jo crec que això, a través de benestar social,
I també com a cosa a favor de l'Ajuntament. A través de benestar social doncs es poden solucionar molts problemes.
Sí, però mira...
L'altra història, perdona, és aquesta de... d'aquesta persona
que
està malalt i que jo crec que aquí sí que s'hauria de prendre una decisió, però i des de l'Ajuntament a vegades hi ha formes, diguéssim, de poder pressionar una mica allà on calgui perquè això se solucioni, no? Mm-hmm. No dic que sigui fàcil, no.
Mira què deia Josep Vidal de Càritas fa 2 dies aquí a la ciutat.
A Calella jo entenc que el que fa falta és un alberg. No tenen on anar a menjar, això els hi podem solucionar a través del menjador solidari de Poblenou, els podem derivar allà, els hi fem un passe, per exemple, si venen avui, des d'avui que som 18, fins al 17 del mes que hi ha, un mes. Llavors ja el tema de... els hi podem solucionar el tema de la roba, que a través del rober
se'ls
dona roba.
Però clar, el tema del dormir...
I llavors ja el tema del dormir. El tema del dormir, que això és més complicat. Això és més complicat.
Ell deia que almenys una persona a la setmana va allà dir que no té un lloc per anar a dormir.
Són passavolants, gent que
gent que està a la Calella. Gent que està a la Calella.
Perquè normalment el concepte d'alberg es fa més per gent que és molt de pas.
Sí.
No? Són gent que, mira, avui està aquí, demà estarà en un altre lloc.
Sí.
Clar, i al final també passa per fases i això sempre necessita corre, no? Perquè al final cada vegada la necessitat és més gran i cada vegada ens trobem perdoneu, en aquesta situació o en més situacions, no? Jo recordo quan amb Càritas es va parlar fa un temps, ostres, que havia pujat el nombre de gent que anava a Càritas, no?
I a vegades
també hem d'entendre una cosa...
El perfil era diferent, el perfil del
pobre. És que hem d'entendre una cosa, que Càritas ha canviat molt i ara hi ha una cosa que és dignifica una mica, que hi havia molta gent que no volia reconèixer, però dignifica una mica el fet de no haver estat esperant al carrer Església a que t'obrin la porta i a donar-te el menjar, que era un escàndol, i en canvi poder tenir un economat, que tu vas i inverteixes tu els teus bonus en comprar allò que necessites.
Clar,
abans era el que hi havia i ara és una mica el que es necessita.
El Josep Vidal parlava de xifres, sentim-lo.
L'any passat es va donar aliments a 1.274 persones i aquestes persones van representar 456 famílies. En aquests moments, a data 14, a data de divendres passat, hem donat aliments a 451 famílies, o sigui que estem a 5 famílies, per desgràcia, igual a l'any passat, que per desgràcia se superarà, i estem a 16 persones dels 1.200, o sigui, 1.258 persones. Pobres, 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 no en ve cap, o pocs. O gent que ho necessiti... Des de Càritas fa 4 anys que es parla dels treballadors pobres.
És un concepte que malauradament s'ha fet molt habitual. Són aquella gent que tot i treballar no arriben.
No hi arriben.
I això costa molt arribar-hi. Això sí que és molt fort. Jo trobo, molt impactant.
Aquestes lleis que han fet els governs de que poden agafar-se per uns dies, per un trolló, arriben a 300, 400 màxim al mes, i em diràs tu, això treballant, eh? Treballant poc, però treballant.
Pobre.
I és el que és, o sigui, han dit, en vez d'haver-hi 10.000 parats, que n'hi hagin 3.000, però llavors hi ha 20.000 que estan mig pobres, en el sentit de que els hi han reduït la seva economia.
Sí,
no solament els que han entrat nous, sinó els que guanyaven més, ara també guanyen menys, perquè han fet aquesta que poden tenir els de 3, 4 hores al dia o menys.
Sí, sí.
I aquí els
contractes basura, que s'han dit.
Ara, contractes basura. I clar, govern socialista està ara aquí, ja va estar l'altre, i de moment si volen tocar, no han tocat res d'això. La dreta ho entenc.
A veure, siguem clars,
no
govern socialista, govern del PP,
però
aquests i Europa,
Vull dir, aquí ve aquests, els jornals pobres, la misèria, i ara són pobres, treballadors pobres.
Això què passa, que la dreta no vetlla pels pobres?
No
ho dic perquè, que has disparat directament...
Cada un té els seus votants, els seus... La dreta és empresarial el 80%, és lògic. I com si jo sigués empresari, primer sóc jo i després miraré els treballadors. I aquí el que busqui traspeu, no que jo... és així la realitat.
Només un comentari.
Digues, Miguel.
A veure, és una realitat i per tant no es pot dir que no.
Sempre que ha governat el Partit Socialista, doncs ha augmentat l'atur. Això es pot comprovar fàcilment, no? I quan ha entrat el Partit Popular, l'atur ha baixat. Jo no, ho deixo aquí.
Sí, contractes pobres, ha baixat en contractes pobres, perquè ara ja, el que dèiem, hi havia 20.000 que guanyaven la vida, guanyaven la vida, i ara són 30.000 que treballen, abans d'anar 20.000 que
treballen. Tu creus que amb els socialistes els contractes són millors?
Home, haurien de ser, jo t'estic dient, haurien de ser, ja que diuen socialista obrer, hauria de ser. Perquè, clar, jo només sé que des de que hi ha la crisi, des de que hi ha la crisi, hi ha molt més rics. Rics.
Sí, els rics són més rics,
Espanya,
i els pobres són més pobres.
Que abans. I em diràs tu, bueno, la crisi no és per tots.
No.
Ah, doncs què ha passat? Home, que m'ho expliquin els empresaris com es fan rics en un temps de...
Però d'empresaris n'hi ha de dretes i d'esquerres, eh?
Sí, oi tant, encara bo.
Empresaris si d'esquerres?
Tots, no n'hi ha d'empresaris d'esquerres, sí, i tant que n'hi ha.
No pot ser ideològicament, però la veritat...
Ideològicament, que... ideològicament.
Ah. Sí, però a la pràctica no crec que posin en marxa res d'esquerres.
Bueno,
no
sé,
estem parlant de conceptes que a mi me sonen molt al segle XIX, ara...
Sí, perquè jo us he de dir que jo que sóc autònom...
Els de dretes són els rics i els d'esquerres són els pobres.
Jo que sóc autònom i que curro com qualsevol persona i que he tingut una empresa a més, jo no només vetllava per intentar que la quota d'autònom, hòstia, es mantingués, no pugés, o que es pagués en referència a les factures que pagui, sinó que també vetllava perquè els treballadors puguin cobrar absolutament tot, perquè no hi hagi cap joc de sota màniga. Vaja...
I ets de dretes. Final,
clar, aquí està la cosa.
T'has fet ric.
No.
Mira, el que tracta bé el treballador, ric i això no es pot fer.
Però,
perquè s'ha de repartir una mica la riquesa també, del que guanyes.
Jo també t'he de dir
I
una cosa.
No es fa això.
Jo tampoc pretenc fer-me ric. Home, jo pretenc treballar.
Home, guanyar-se bé la vida. I aquí no es guanya bé la vida. Aquí hi ha hagut més rics, més gent que han guanyat molt més ara amb crisis que com n'hi ha crisis. A mi que m'ho expliquin.
Sí. Ara, sí.
I tu, Vallabriga, com ho veus, això?
En el sentit no m'han d'explicar, perquè amb això dels jornals aquests, misèria, s'entén.
Sí.
Vallabriga.
Amb una acotació després vaig, amb en Miquel. Dic que quan treballava una persona un dia, automàticament desapareixia de l'atur. No sé si te'n recordes. Això ha passat, no ara. Segon, els socialistes, que han fet com coses bones i coses dolentes, han estat un any d'estrangis o un any i mig en funcions, i si lògicament no poden aprovar uns pressupostos, difícilment poden anar a arreglar altres coses que són monetàries.
Sí, però la quota dels autònoms l'han pujada, eh?
Sí. No per si un cas.
I la seva quota. Escolta, també. Previsió. I la quota d'alguns... socialista dins del govern, també.
Quina quota?
Sí, el que guanyen.
És que vull dir, a vegades parlem en general, i vull dir, i hi ha que concretar-ho. Jo t'he dit molt clarament lo de el dia, o sigui, el que treballaven abans. T'estic dient que si no s'accepten uns pressupostos, siguin dels socialistes o siguin d'aquí de Catalunya, si no s'aproven uns pressupostos, automàticament hi ha moltes iniciatives que... En teoria, es tindrien que portar a la pràctica, que no es poden portar perquè no hi ha calés. I estem parlant del molt dels calés. Això és una cosa. L'altre dia vaig llegir una... sobre el de les classes que parlaves. És que sense parlar els directius de les empreses, els grans jefes de les empreses, com el senyor aquell que estava en Unió Democràtica de Catalunya...
Fa dos dies,
jo personalment no entenc com no se li cau la cara de vergonya quan diu certes coses. Però, és clar, com que era d'Unió...
Com que era
d'Unió Democràtica, sí que m'explico que la part social no l'han tocada massa. Vale?
Però són demòcrates cristians, l'haurien d'haver tocat,
No, perdona. Demòcrates cristians ho eren quan seguien les pautes del Lleó XIII, que és el que va entrar a la part financera.
Sí, perquè ara estan amb els socialistes,
eh? Des de llavors, vull dir...
Llavors, un clar, demòcrata cristian, i ara estan amb els socialistes, perquè l'Espadaler, recordem, l'Espadaler...
Sí, era també, sí.
Ostres, jo recordo algunes declaracions de l'Espadaler...
Tant que d'hora hem d'anar a petar la política.
No, no,
és que mira
no,
que
n'hem
donat...
No,
Miquel no, eh? No. Avui s'ha de dir a Miquel...
No, a veure, Teresa, les lleis qui les ha d'arreglar?
El poble sol no podem. Hem d'empènyer els que manen, els que governen, entenen? I clar, hem d'apretar aquí.
Hi ha tantes coses a resoldre.
A la que toca és una cosa del poble, una cosa has d'anar per a dalt, perquè són els de dalt que ho han d'arreglar.
Ara, que jo no ho entenc és que doncs es continuï votant a les mateixes propostes. És a dir, si es veu que aquelles propostes no funcionen...
Però no vagis a votar. És que no pots votar ningú bé perquè no hi ha ningú que faci propostes bones.
A mi això no em serveix d'anar a votar. Per què? Perquè si s'ha trigat tant i s'ha esmerçat tants esforços perquè l'única manera que tenim de canviar les coses sigui votant, jo no admeto la gent que no vagi a votar. La respecto.
I doncs per què admets que voten a partits quan no hi ha cap més partit per votar?
O d'una banda, estan convençuts de que la gent ja els agrada com va?
40, 50 per votar.
O ja els agrada aquella opció, que a mi, per mi no és vàlida, però per altra gent és vàlida, o no entenc com la gent continua anant a votar les mateixes opcions.
No es vota per projecte, sinó es vota per estratègia. Mireu quin error que estem cometent com a societat de votar per estratègia, de votar per tenir govern.
O
no, perdona. Clar.
Estem votant amb l'estómac, moltes vegades.
Correcte,
no?
Correcte.
Votem amb el cap fred.
Moltes vegades s'està fent el vot, que diuen el vot útil. Perquè, com dèieu abans...
Sí, però no deixa de ser un vot inútil, eh?
Sí, perquè... ja ho sé. Però hi ha 40 de partits. Vale, però qui són els que fan propaganda? Els 3 o 4 primers? Els de més no els veus, no els sents?
Amb els que conviden a les teles, no?
Claro.
Exacte, és que hi havia una cosa que avui jo m'emportava, que això m'he repassat tota la premsa d'avui.
Així m'agrada.
Tota la premsa d'avui.
Home, hi ha algú que llegeix encara premsa. Gràcies, Vallabriga. Gràcies.
Amb la gravant de que sóc subscriptor de Per Ara, perquè faig el crucigrama de periòdico. Bueno.
Ja
és el portador de crucigrames.
El punt també té crucigrames,
Sí, però vull dir d'això.
Regalarem un
llibre de crucigrames.
Bueno, la República també té crucigrames.
Si te dic que tota la premsa espanyola... Ah, no, perdó. Que la premsa de Madrid, que a mi mirar tots els titulars, no anomena lo de l'amnistia internacional d'ahir...
Ho fan petit. Em sembla que el país ho fan petit, no?
No. I no.
Es devia ser la versió digital.
Ni a la primera digital, ni a la segona digital.
Bueno, perquè avui té feina a parlar dels eres.
No, espera. Però és que després resulta que vull dir que aquí...
Què? Sí, vinga, va, digues-ho.
Un moment, que no he acabat encara. O sigui, a mi lo de Madrid ja ho sé, però a mi m'ha ferit profundament que un diari com el Periódico, que en teoria abans era una mica esquerrà, ara és més dret...
Periódico ha canviat d'amos, Alerta. Periódico ha canviat d'amos.
Ja ho sé que ha canviat d'amos. Menys mal, perquè el senyor Hernández...
Hernández està a la televisió espanyola,
sí,
no?
Sí, bueno, és que no l'escolto. No hi ha problema, així me l'evito. Però vull dir, un diari important de Barcelona, o sigui, els dos capdals, a part dels catalans, vull dir que és La Vanguardia.
I el periódico,
que tinguis que anar a La Vanguardia perquè un homeni que... el que Amnistia Internacional ha dit, i que el periòdico en primera pàgina no surti res. Sí, que els Franco ara estan pensant que anirà per anar al tribunal de justícia.
Bueno, escolta, Vallabriga, i lo dels eres d'andalusos, ho has llegit?
Ho he llegit a tot arreu i és molt lògic i ho accepto, que és una cosa que vull dir que és una notícia grossa, però vull dir, junt amb això, aquesta ignorància grassa del periòdico que fa vergonya i me n'arrepenteixo de ser subscriptor, hi ha un que he vist en els periòdicos de Madrid i que us alegrarà molt. A partir d'ahir o d'abans d'ahir, tots els ajuntaments d'Euskadi poden dirigir i fer les seves aportacions de comunicació
en la seva llengua.
En la seva llengua, no en espanyol.
Bueno, però això és el que ha de ser, no?
Tu t'imagines... Per favor.
Jo trobo de lo més normal, no sé. Ara
però, per favor, aquí a Catalunya, que és on jo vic, quants, començant pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el va sentir parlar català ahir?
No.
Vale, doncs ja està.
I el català es pot entendre... Però a l'euskera, a veure qui és el guapo que l'entén, eh?
Home, allà sí, perquè no les...
Allà sí,
a les escoles...
Ja els discrimina.
Escolta'm. A veure, a les escoles de l'ensenyament.
Jo he treballat 24 anys amb una empresa de Bilbao i sé el que és no entendre una paraula d'euskera a banda de...
Però segur que t'ho posaven fàcil.
Sí, em parlaven en castellà, òbviament.
Mira, on està el problema.
A veure.
Va.
Campoy aprofita.
No, ell... En Vallabriga és una persona intel·ligent perquè ja suposo que perquè és l'únic que potser no estaria d'acord, no?, amb el tema de los seres. Jo crec que ha sortit tot en els diaris, mitjans de comunicació, diguéssim, el robatori, diuen, robatori, no sé si ho és o no, però robatori més important de tota la democràcia i tal, i és un fet i ahí està, no? Vull dir, no tinc res.
Home, però si ja que te dirigeixes, vull dir, hi ha una diferència que tothom ho ha marcat, que és que el PSOE no s'ha lucrat amb aquest robo.
Els amics, els amics.
Acosta't al micro, Vallabriga.
Vale. No. Però et refereixo que no és el cas del PP, per desgràcia. Ni un ni l'altre, ni un ni l'altre. No és el cas del PP, perquè el PP, el partit sí que es va lucrar i està condemnat.
Ja, però el PP, ja ho veus que en Campoy ho diu amb la boca petita.
No, jo ho dic amb la boca grossa.
No, és que jo...
Sí, perquè el PP poder donar lliçons de corrupció.
Ho diuen a poc a poc, eh?
Jo ho dic a poc a poc.
És veritat, això, eh? Això és veritat.
El
3% no surt mai.
Ja hi ets.
Però també ho diuen amb una boqueta perquè l'amic Esnart està a la butxaca del 3%.
Sí, però...
Clar.
Oi, el dia que jutgin en Pujol, oi, aquell
exacte.
Dia?
Quants anys portem?
Mireu tot això,
molt? Digues, Campoy.
Ja
per acabar.
Hi ha una cosa, una cosa només.
Ja?
Els futurs socis dels socialistes, no? Futurs, bueno, que ja pràcticament no són.
Que són?
De Podemos.
Mira'ls.
Abans parlaves, i tens molta raó, amb això dels capitalistes, no sé què, i tal, i bueno, vale. Pues un senyor, en fi, senyors, per dir alguna cosa. De Podemos, que són el Pablo Iglesias i la seva dona, amb un xalet de cine, amb protecció les 24 hores del dia, amb no sé... Vinga, per favor, comunista. O sigui, que, no...
A veure, quan
diguem una cosa, diguem-ho tot, eh?
Sí.
Diguem-ho tot.
Home, el cassoplon que tenen, segons es va publicar la premsa...
Perdona, maca, amb dos nens i un altre, amb tres nens necessites un cassoplon.
Molt de casa. Molt de casa. Bueno, hem d'acabar, senyors.
I una bona piscina,
I molts lavabos.
Escolta, que hem de recordar...
Per cert, una cosa, Grima, que m'han dit que us hem de felicitar que allò de l'Escape Terror va ser un èxit, no?
Va anar molt bé. És veritat, moltíssimes gràcies. I hem de recordar el sopar de la Marató.
Han vingut avui?
Ah, molt bé, doncs tornem-ho a dir, no?
Quina ràdio escolteu vosaltres?
És que estàvem de camí nosaltres.
Han vingut avui, sí. Molt bé, Vallabriga, Grima, Márquez, Campoy, Lombardero i Torrent. Va, aneu-vos-en a fer una canya.
Qui paga?
Bon dia. Cadascú paga el seu, com a bon català.
Adéu. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Txacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txacolí us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. De dilluns a dissabte obert des de 8:45 del matí fins a les 6 de la tarda. Diumenges i festius obert 11 del matí a 6 de la tarda. Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Menú de dilluns a divendres, 11,90 €. Dissabtes, diumenges i festius, 15 €. L'horari de cuina pel menú és de 3:15 a 3:15. Restaurant Cafeteria Sant Joan, esmorzars, entrepans i menú diari. Ens trobareu al carrer Sant Joan 91 de Calella. Informació i reserves al 93 766 1342.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada. I comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Recte final de la ciutat d'avui dimecres, amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Perdona, Sònia.
Que també estava... entra trafegada.
He aprofitat un moment per felicitar el Josep Grima, que van ser els que van organitzar l'Escape Terror.
Ara li dèiem, sí.
Ah, li heu dit en
antena. Que tu vas estar-hi.
Sí. Sí.
I què? Molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Ara ja, com que hi va haver una mica de classificació i, vaja, no, el meu grup va ser molt, molt àgil a sí? resoldre els problemes, doncs ara em deia el Josep, el premi serà un passi per l'any que ve. O sigui, ah, mira, que jo estic molt contenta.
Molt bé, molt bé, molt bé.
No ens ho prenem al peu de la lletra, però tant de bo.
Molt bé, sí, sí.
Bé, canviem de registre perquè, vaja, avui a l'informatiu parlem d'un assumpte realment seriós i delicat, sí. que és el de la presència d'aquest home que, de fet, està afectat per la síndrome de Diògenes. És l'home el que van desallotjar dels baixos d'aquest edifici a mig construir, que hi ha qui ha tocat també de l'entrada del Parc del Mau, que després de sortir d'allà, doncs, vaja, ha seguit acumulant trastos, en aquest cas, sota un dels accessos del pavelló esportiu del Parc del Mau. És l'accés que dona a un dels laterals, que és una rampa, que és per allà on es garanteix l'accés a persones amb diversa capacitat. Doncs ja porta força temps acumulant, vaja, pràcticament un any acumulant trastos en allà. És una situació, doncs, de la que anirem coneixedors. De fet, els informatius de la casa ho vam explicar en el seu moment. Però vaja, ahir un dels teus tertulians, Sònia, sí. que a més és membre de la junta directiva del Club Bàsquet Calella, doncs el que va alertar és d'una situació preocupant per l'actitud, per la conducta que tindria aquest home. L'actitud que mostra davant dels nois i les noies, els nens i les nenes que van al pavelló gairebé a diari per jugar a bàsquet o per jugar a l'handbol. Va explicar un episodi d'una conducta violenta d'aquest home en el moment en què entenem que des de la brigada municipal es va fer una actuació de neteja de la zona que ara mateix ell ocupa.
Va trencar una porta,
Va trencar una porta, sí, això és el que va explicar aquest membre de la junta directiva del bàsquet, que a més explicava ahir Sònia, que sembla que aquest home també tindria diabetis i, per tant, s'hauria d'injectar insulina. I pel que explicaven, doncs, el que faria és abandonar per allà mateix els accessos, a la zona propera al pavelló, les xeringues amb les que es medica, no? Es pren, s'injecta la insulina. Vaja, a l'abast dels usuaris del pavelló, fins i tot explicava que un cop que eren dins, la gent del bàsquet va entrar un nano amb una xeringa a la mà i que això els va alarmar moltíssim. Vaja, aquesta és la situació. Nosaltres ahir vam anar al pavelló per veure, doncs, en aquests moments, quina és la situació, no?, d'aquest punt on aquest afectat de Diògenes estaria acumulant trastos. Sí que hi ha trastos, ni molt menys el que va arribar a acumular aquí als baixos del carrer Sant Jaume, però sí que hi ha andròmines, trastos.
Està més endreçant, però
sí, no és tan voluminós, no és tan important l'acumulació de trastos, però vaja, en el que es posa l'accent ara és amb l'actitud, no?, que tindria, sí. i més tenint en compte que es tracta d'un equipament municipal, d'un equipament esportiu, i que vaja, que hi ha moltíssims nanos, és un equipament esportiu molt i molt concorregut. Hem preguntat també al govern municipal si tenen alguna cosa a dir, si volen donar algun tipus d'informació que creguin que ha de tenir la ciutadania. Estem a l'espera, Sònia.
Molt bé, doncs,
respecte a això. Avui a la tarda, a l'Escola Freta celebraran el Dia Internacional de la Infància, avui, 20 de novembre. És també una d'aquelles cites a les que no fallen mai la gent del Freta. Sempre ho fan amb una performance, no?, al pati de l'escola. Els nens, doncs, que es van disposant representant algun símbol. Avui representaran al pati de l'escola un llapis, perquè en aquesta edició del Dia Internacional de la Infància, un dels drets dels infants sobre els que s'ha treballat a l'aula, amb alumnes des de P3 fins a 6è de primària, cadascuna al seu nivell, doncs és el dret a l'educació. El dret a l'educació que entenc que molts nens de l'escola, quan els hi parlen de l'educació com un dret, no ho acaben d'encaixar, perquè, vaja, per ells és el més normal del món que els nens vagin a l'escola.
Ja és habitual, sí, sí.
Fins i tot alguns els hi costa anar a l'escola i ho veuen com una obligació més que un dret, no? però vaja, a través del Dia Internacional de la Infància i de tota la reflexió que els fan el professorat, els docents, doncs entenen que el privilegi que tenen els nens d'aquí de poder anar cada dia a l'escola, doncs no el tenen els nens de tot el món. I atenció, perquè avui, que faran aquesta representació, que cantaran una de les cançons de la pel·lícula del Mac 2, una versió en català de Somewhere Over the Rainbow, doncs avui també faran una recollida de material escolar entre els alumnes del Freta. Cada any fan una cosa diferent, eh? Com que aquest any parlen del dret a l'educació, fan recollida de material escolar que donaran a la Creu Roja de l'Almaresme, que en farà distribució per nens i nenes que tenim aquí a la zona, perquè quan parlem de desigualtats i de dificultats i de necessitats, doncs tampoc hem d'anar molts quilòmetres enllà. Recordarem que estan a la venda els tiquets del sopar de la Marató i també d'aquest concert de Santa Cecília Calella, que farà 104 anys que celebrarà Santa Cecília, la patrona dels músics.
Sí,
crec que potser Calella és una de les ciutats que... amb més solera, no? Uh-huh. A l'hora de...
Home, 104 anys de festa, eh?
104.
Són molts anys, eh? I tant.
Celebrant la música, que sempre és bo, eh?
Molt bé, Dolors, doncs gràcies. A partir de la una, gràcies. I acabem la sisena de música dels Eagles. Avui fa anys del naixement de Duane Allman, el guitarrista compositor i fundador de la banda, juntament amb el seu germà. Naixia tal dia avui, l'any 1946. Demà tornem als vols de les 10. Que tingueu bon dia. Adéu-siau. Take it easy. Don't let the sound of your